El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto. Fins 8:45 estaré amb vosaltres per parlar-vos de diferents temes. I el primer, com no podia ser d'una altra manera, és per fer una denúncia pública de l'horror. L'horror que encara avui en dia existeix. La mutilació genital femenina. La setmana passada va ser el Dia Mundial contra la Mutilació Genital Femenina i avui volem parlar sobre el tema. La mutilació genital femenina fa referència a tots els procediments que impliquen l'extirpació total o parcial dels genitals externs de la dona o altres lesions als òrgans genitals femenins amb fins no mèdics. Aquesta pràctica es fa sobretot en nenes que es troben en l'edat infantil, no?, entre l'edat infantil i els 15 anys, i en qualsevol de les formes, doncs, constitueix una violació dels drets humans fonamentals de les nenes i de les dones, entre les quals s'inclou el dret a la salut, a la seguretat i a la dignitat. S'estima que prop de 230 milions de dones i nenes a tot el món han patit algun tipus de mutilació genital femenina. Moltes abans d'aquesta edat que comentàvem, dels 15 anys, el que genera, doncs, danys físics i psicològics també extrems. Avui en dia, la probabilitat de que les nenes siguin mutilades s'ha reduït a una tercera part respecte a fa 30 anys enrere, però tenint en compte el creixement de la població, el manteniment dels èxits aconseguits planteja, doncs, un desafiament considerable, podem dir. S'estima que 27 milions de més de nenes podrien ser víctimes d'aquesta violació per l'any 2030. Avui, per consciència sobre el tema, volem parlar sobre això i donar resposta, doncs, a moltes de les preguntes que ens fem, no? Per exemple, si, com és que encara pot existir aquesta barbàrie? Sobre el tema parlem amb la Rosana, que és tècnica de cooperació de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB. Rosana, molt bon dia.
Bon dia, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a tu per acompanyar-nos i, clar, es tracta, sembla que estiguem encara, no sé a quin any, no? Molts anys enrere, no? Perquè parlar avui en dia de que encara això continua existint és un horror, no? A quins països s'acostuma o es porta més a terme això?
Hola, bueno, sí, de fet és un horror que aquesta pràctica segueix existint i a molts països, inclòs aquí a Europa. Però hem d'entendre també que és un horror i és una barbari, com tantes altres coses són un horror i barbari i que passen també en qualsevol país del món. Llavors, la primera cosa que hem de tenir en compte en relació a la mutilació genital femenina és que cal erradicar-la, cal prevenir-la, cal fomentar la sensibilització de cara a l'abandonament, però hem d'entendre també a posar-nos al lloc de que totes les societats i cultures tenen pràctiques violentes. Per exemple, el nombre de feminicidis a Espanya, que és una barbària també, que un home assassini una dona, per fet de ser dona, sigui una realitat encara al dia d'avui. D'acord? Bueno, doncs, pensant primer en aquest punt, que tots els pobles, societats del món, practiquen actes de violència, de barbari, i que comporten riscos i diversos tipus de conseqüències a la salut física i psicològica, a la vida de les persones, podem tenir un primer punt per començar a establir una comunicació per parlar sobre l'MGF, d'acord? Bueno, sobre l'MGF, és una pràctica que està present a almenys 30 països del món. Moltes vegades considerem que l'MGF està, la nostra imatge sobre l'MGF s'associa directament a dones africanes negres, i és una realitat. Però no a tots els països africans, no a totes les comunitats, els pobles o grups ètnics practiquen l'MGF. Alguns sí, altres no, de vegades en el mateix país. L'MGF també està present, és practicada o forma part d'una pràctica que afecta a diverses comunitats i pobles també d'Orient Mitjà i de l'Àsia. Això no és molt, no està bé conegut. I també s'ha descobert o s'ha està que alguns, almenys un poble indígena de Sud-amèrica també practica la MGF. És molt menys conegut, però també està present. Llavors, és curiós que aquesta violència de gènere, com tantes altres violències de gènere que nosaltres com a dones a tot arreu patim, a través de diversos grups ètnics, diverses perspectives religioses, diversos pobles i fronteres. I creu a fronteres també en el sentit que des de la diàspora dels pobles, dels països del sud global, arriben també aquí al continent europeu.
I per què se segueix produint, per què se segueix practicant la mutilació genital femenina? Avui en dia encara tenen doncs aquestes cultures el mateix pensament de tants anys enrere. Per què es manté durant tants anys aquesta pràctica?
Es manté perquè les societats humanes són així, mantenim tradicions, mantenim cultures, tot que siguin prejudicials, pel mateix motiu que la violència de gènere segueix produint.
Clar.
Segueix reproduint a les diferents generacions, tot que existeix tanta mobilització feminista, tanta consciència avui en dia en relació als problemes que comporten les jerarquies de gènere. La violació contra nenes i dones segueix existint a Espanya, a Catalunya, a Europa, a Àsia, a Amèrica del Nord, a Sud-amèrica, a tot arreu. Llavors, malauradament, la MGF també segueix reproduint, perquè les violències existeixen a tot el món. Però hi ha un tema, hi ha matisos, clar, hi ha complicacions, perquè és una pràctica que està molt invasada a determinades cosmovisions, a determinades perspectives sobre com deu ser el cos d'una dona, per exemple, com deu ser més net, pot ser una idea de que una creença de que si una dona no està mutilada tindrà problemes per tenir fills, quan és just al contrari, perquè la mutilació genital femenina pot acarretar infertilitat, esterilitat, a més de diversos tipus de complicacions de la salut.
Exacte.
Aquest és un dels motius pels quals les persones segueixen practicant, i hem de tenir en compte que quan una dona, una mare o un pare decideixen que la seva filla serà mutilada, no és perquè són persones dolentes, no és perquè volen fer mal a la seva filla, és perquè creuen que és important. I aquí a Europa, principalment, acaba sent un element clau de la identitat dels pobles, de les comunitats migrades, dels col·lectius migrats. I és un punt important que hem de tenir en compte, que per les comunitats migrades poden seguir enfortint la seva identitat diversa, però no cal practicar la MGF per enfortir-la. És un punt important de canvi de perspectiva que les activistes, les pròpies comunitats que estan contra la MGF, que estan lluitant per la seva erradicació, estem buscant també canviar aquesta mirada.
Clar, un dels factors que contribueix a aquesta pràctica, tu ara mateixa ho estaves comentant, és que les comunitats d'aquests països, no, dels que parlaves, la consideren doncs un requisit pel matrimoni o per l'herència, no? I això fa doncs que sigui més difícil, no, pels pares, no, pels progenitors, no sotmetre a les filles a aquesta pràctica. Les famílies que rebutgen participar en aquesta mutilació genital femenina s'enfronten al risc de que les seves filles doncs no puguin ser aptes pel matrimoni. A més, també s'utilitza, doncs, òbviament, aquesta pràctica per reprimir la sexualitat de les nenes o salvaguardar-ne, diuen, la castedat. Per tant, parlem d'unes creences molt arraigades, no? I com tu comentaves, que comporten problemes de salut, i no només de salut física, sinó també problemes, no, mentals, no, psicològics, d'autoestima, de confiança en elles mateixes i també en els altres. Però de salut, per exemple, què és el que pot provocar? Deies infertilitat, problemes també, no, d'infeccions, però alguna cosa més?
Bueno, sí, problemes d'infecció, dificultats a diari per la micció, o per quan les dones tenen les regles, poden causar hemorràgies també, i també la transmissió de malalties com HIV, per exemple, perquè això depèn del context, depèn del país, però entre molts pobles, sobretot africans, que són els casos que nosaltres tenim més coneixement perquè s'hi ha fet més recerca i s'hi ha publicat més coses al respecte, passa que una nena és mutilada per un ganivet, per algun instrument que no està esterilitzat, i aquest mateix instrument, sense cap tipus d'esterilització, és utilitzat per esterilitzar altres nenes, per mutilar altres nenes.
Yeah.
Llavors, això comporta un risc molt fort d'infecció. Yeah. També altres complicacions poden ser causades, com ja havia mencionat, l'esterilitat o infertilitat, esquinços, fístules i patiment fetal.
Uh-huh. I Rosana, des de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona, què és el que feu? Perquè quina funció teniu amb aquestes nenes, amb aquestes dones que pateixen això? Quin és el vostre, el vostre càrrec, podem dir?
Uh-huh. Vale. Bueno, nosaltres hem treballat fa cerca de 2 anys, ara, amb alguns projectes vinculats a la sensibilització, educació, formació sobre la mutilació genital femenina. Entenem que nosaltres, com som una fundació de base universitària, podem fer moltes coses, com per exemple incloure la IMGF com un tema entre la formació universitària, perquè els professionals sanitaris, professionals socials i d'educació necessiten saber que se trata de la IMGF, perquè com a estudiants a la universitat i al seu futur professional poden trobar casos de nenes en risc o de dones que són sobrevivents, i per això necessiten tenir la formació, el coneixement i principalment la sensibilització de com abordar, com enfocar el tema sense estigmatitzar aquestes persones i sense victimitzar-les un cop més. D'acord, nosaltres hem fet diversos tipus de campanyes, de producció de materials de comunicació, de xerrades, i com amb incidència curricular, també, entrades en aula per parlar sobre el tema.
Uh-huh.
I és aquest un dels principals temes que hem fet. Recentment també hem elaborat i publicat una guia amb propostes d'acció i estratègies per abordar el tema de la IMGF en aquests campos de la sensibilització, de la formació i de la incidència.
I vosaltres, des de primera mà, no?, que coneixeu bé el tema, creieu que està canviant la mentalitat respecte a la mutilació genital femenina, que cada cop doncs es pot anar erradicant, o malauradament no?
Jo intento ser positiva. Hi ha indicadors de la OMS que revelen com hi ha una reducció de manera general, de manera global, als últims anys, del nombre de dones que estan sent, de nenes que estan sent mutilades. Però això és fruit, abans de tot, de l'activisme de les dones que són de les creixes comunitats. I gràcies a aquest protagonisme és possible fer un canvi.
Mm-hmm. Doncs,
i penso que soc positiva en el sentit de creure que sí, que tardarà molt, però serà possible si pensar en un futur sense la IMGF.
Tant de bo que sí, tant de bo que així sigui, no?, que es pugui erradicar aquesta pràctica horrorosa, no?, que encara avui en dia passa molt, tal com hem pogut veure al llarg de l'entrevista. Rosana, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar sobre el tema, que no es parla molt sovint i cal remarcar encara aquestes coses que passen avui en dia. I et donem les gràcies per parlar amb nosaltres i per formar part, doncs, també d'aquesta lluita contra la mutilació genital femenina. Gràcies.
Moltes gràcies a tu, Mar, moltes gràcies per l'interès a la temàtica i per poder obrir un espai per parlar al respecte.
I ara parlem de l'aeroport del Prat, perquè cap a on anirà la polèmica de l'ampliació de l'aeroport del Prat? El Ministeri de Cultura ha comprat la Casa Gomis per posar traves a la seva ampliació. La infraestructura ja ha arribat als 55 milions de passatgers, que es considera el màxim de la seva capacitat, i les entitats economistes insisteixen en que l'ampliació és necessària des del punt de vista econòmic. Però avui volem parlar amb l'Ariadna, que és membre d'Ecologistes en Acció i també de Zero Port, i volem parlar amb ells precisament perquè són l'altra banda, no? Estan en contra d'aquesta ampliació. Ariadna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies per cridar-nos.
Igualment a vosaltres per atendre'ns. Clar, vosaltres dieu que dificulta molt més la seva ampliació tot plegat, no? Esteu en contra de l'ampliació i bàsicament què és el que penseu sobre aquesta nova proposta i sobre la compra d'aquesta Casa Gomis, per exemple?
Bé, nosaltres la proposta de la compra de la Casa Gomis ens va arribar per sorpresa perquè no la sabíem que estava en marxa i nosaltres pensem doncs, que clarament està bé que es preservi una casa amb un valor arquitectònic i que sigui pública i que a més una casa que té un valor patrimonial important dins del delta del Llobregat i a sobre que s'obri l'accés a la ciutadania. Amb això estem totalment d'acord i tot perfecte, però el fet de que pugui semblar que sigui un impediment per ampliar l'aeroport és així i tampoc és segur que ho sigui, perquè res no t'ho assegura. Ja l'anterior ampliació que es va fer de l'aeroport de Barcelona ja es va traslladar tot una granja amb un gran element patrimonial, la granja Ricarda, que ara està al Prat, i es va traslladar. Amb la qual cosa, bueno, doncs, ve dir el que diem nosaltres una mica, no? Doncs que els elements patrimonials, si realment volen, doncs els poden traslladar. En canvi, els elements naturals, malgrat que ells tenen intenció de fer els elements naturals i els espais protegits, aquests sí que no es poden traslladar i quan es traslladen doncs ja no és el mateix i es destrossen. No? Mm-hmm. Pensem això.
I sobre el tema... Ui, se sent malament, oi?
No, ara millor, sí. Hola?
Ara millor. Ara. Sí, perdona. Vale. I sobre el tema de que la infraestructura, per exemple, de que l'aeroport del Prat ja hagi arribat a la màxima capacitat, no? Aquests 55 milions de passatgers... Què en penseu? Clar, creieu que a l'arribar a la màxima capacitat doncs, caldria ampliar-ho o quines altres propostes teniu en ment i creieu que serien més factibles?
Clar, nosaltres pensem que arribar als 55 milions no vol dir en realitat que l'aeroport estigui col·lapsat ni res semblant. Només vol dir que en alguns moments puntuals i amb uns horaris molt determinats està a la màxima capacitat, només en aquests moments. Nosaltres realment el que veiem és que s'ha de plantejar i la classe política s'ha de plantejar realment fins quan hem de seguir creixent. És a dir, si cada cop que una infraestructura es considera que ha arribat a un límit, que també és molt, 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 molt suposar, però bueno, si es considera que ha arribat a un límit, cal anar-la ampliant de forma infinita, perquè en el cas de l'aeroport, seguir ampliant significa seguir destrossant el delta fins que acabi desapareixent, implica també seguir augmentant la contaminació a l'àrea metropolitana, perquè l'aeroport és un gran generador de contaminació a l'àrea metropolitana, implicarà més vols i més contaminació, implicarà seguir augmentant el turisme amb els problemes que ja comporta la ciutat de Barcelona. Llavors, potser la classe política ha de pensar si aquest realment és el camí que volem o si ens hem de replantejar el model de ciutat i el model econòmic que volem. Això és el que nosaltres posem sobre la taula una mica.
I creieu que, per exemple, tal com diu el govern, és possible l'ampliació, en aquest cas, de l'aeroport del Prat i alhora protegir el medi ambient? O no són dues coses compatibles, segons vosaltres?
Segons nosaltres és totalment incompatible. Ja, per un costat, des del punt de vista de la contaminació, ampliar l'aeroport implica més vols, a més volen fer més vols transoceànics, que són els que més contaminen, és a dir, que això ja és incompatible des del punt de vista de la qualitat de l'aire, que per cert tenim ja una sentència del Tribunal de la Justícia Europea contra la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana per tenir un excés de contaminació. És a dir, que per aquest costat és incompatible, però des del punt de vista de l'entorn de l'aeroport de Barcelona és totalment incompatible amb intentar preservar el delta del Llobregat, tal com està ara, que ja està molt malmès, perquè un 60% del delta està sota el ciment, és incompatible encimentar més el delta del Llobregat i pretendre mantenir uns espais agrícoles i naturals en funcionament. És totalment incompatible. De fet, el que nosaltres pensem és que s'hauria de replantejar, pensant en el futur de la indústria de l'aviació, s'hauria de plantejar un decreixement d'aquest aeroport i desasfaltar moltes parts del delta.
Doncs, Ariadna, membre d'Ecologistes en Acció i Seroport, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos el vostre punt de vista. Veurem finalment què és el que passa amb aquesta ampliació de l'aeroport del Prat, però sembla ser que encara va per llarg, no?, perquè hi ha a favor i hi ha en contra, així que ara cal, doncs, equilibrar aquestes dues parts i veure finalment què és el que es fa. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I de seguida parlarem amb el grup de música catalana Balena, que han estrenat el seu nou disc amb un concert ja programat a Barcelona.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Hola, estoy en el súper que he salido antes. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel líquido original, el que te gusta. Ah, y también las finísimas de Campofrío. Mira a ver y me dices que un 50% es un señor descuento y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Balena, el grup de música catalana, ha estrenat disc i tenen un concert properament a Barcelona que no us podeu perdre.
Han passat uns anys del diluvi universal. Tots els nostres plans han quedat en aigua i sal.
I avui tenim amb nosaltres a Balena, que presenten Manual de Supervivència, el seu àlbum de debut. És un grup, l'integren l'Enric Botella, que és periodista, assumeix el rol de cantant principal i baixista, i també l'Adrià Soldevila, que també és periodista, en aquest cas esportiu. Molt bon dia, com esteu?
Què tal,
bon dia, Marc?
Avui, apartant una miqueta la faceta de periodistes, no?, i centrant-se, doncs, amb la música, no?, i en aquest cas amb Balena. D'on surt aquest nom?
D'on surt aquest nom? Doncs, mira, vam estar debatent diversos noms, ja des del principi, des que pràcticament ens hem posat a tocar, i no ens sortia massa res, perquè si tu busques un nom a Spotify que dius, mira, aquest que m'acabo d'inventar m'agrada, el busques a Spotify i algú ja el té agafat.
Clar, ens en sortien molts, però estaven tots agafats, és molt fort.
Això és com quan et busques un nom d'usuari, no?, a Instagram o al correu i tots ja estan agafats,
és exactament,
no?,
això. Aleshores vam fer una llista llarguíssima, vam tenir algunes idees, propostes, i al final va sortir Balena, perquè sona bé, perquè ens agrada, perquè és una paraula curta. Si et dic, hòstia, Enric, com es diu el teu grup? I dic, mira, mare, es diu Balena, com l'animal.
Fàcil,
tu saps perfectament
simple,
com buscar-lo.
Sí, sí.
I també perquè ens agrada que transmet, o ens agrada pensar que transmet els valors que transmet la nostra música, també. És a dir, és un animal potent, contundent, que pot arribar a imposar fins i tot, però que a la vegada transmet una senzillesa, una vulnerabilitat, que també transmeten les nostres lletres.
I com és això de passar de ser periodistes a ser cantants, músics?
Home, és divertit, perquè estem visitant molts estudis i redaccions d'altres mitjans que
clar,
no coneixíem,
clar,
perquè no són els nostres, i jo m'ho estic passant molt bé.
No, home,
avui som tres periodistes aquí, ja.
Sí, sí, clar, una entrevista amb tres persones que són tres periodistes, no està malament.
Sí.
I és divertit perquè, a part de que coneixes com funcionen altres redaccions, Allò que fas tu a vegades, que és anar a fer un cafè amb una font d'informació, uh-huh, o una entrevista que es fa amb un cafè, amb un restaurant, ara ens ho hem fet a nosaltres, això. Sí. I és bastant curiós de veure des de l'altra banda.
Jo crec que aquí hi ha dos missatges. Un, que en el fons més o menys fem el mateix, que és comunicar històries. Unes històries són fets objectius i l'altre, els altres, en aquest cas nostre, també són fets, només que més subjectius perquè els explico des del meu punt de vista.
Clar.
Però al final estem comunicant.
Clar. Com va començar tot això de la música? Des de sempre us havia agradat? Us veu conèixer a través de la música o a través del periodisme?
Ens vam conèixer a través d'amics comuns, però és veritat que nosaltres ja feia molts anys que tocàvem. Ell tenia un altre grup abans que es deia Desconeguts. Jo vaig tocar també des dels 8-9 anys que he tingut grups de música fins als 20 i pocs. Jo vaig estar 13 anys sense cap grup de música, fins que l'Uri Mora, de 40, que amb qui coincidim a la redacció, em va dir: ostres, tinc un amic que es diu Enric, que és periodista de TV3, que està fent un grup de música, que té uns amics que s'hi han apuntat i que està buscant una bateria. I vam fer maig.
I ara presenteu Manual de Supervivència, no? Uh-huh. Que també és així com molt, no?, per sobreviure, no?, per tirar endavant, no? I doncs, què espereu amb aquest nou disc? Què és el que busqueu i com ha sigut també el procés de fer-lo?
Si comencem pel principi, el procés ha estat llarg, maco, però ens ha costat esforços. Vam començar a fer això molt de temps, fa un any i mig, diria, que, sí, que vam començar a gravar primer un parell de cançons amb l'Aleix Torrent de Calavento, que apareix al disc també, que va ser qui ens va donar la primera empenta. Després vam anar a gravar amb l'Edgar Beltri aquí a l'Atlàntida, que és qui va acabar de definir del tot com sonem i qui som. És un procés molt llarg de fer les cançons, de preparar-les, de gravar-les, és feixuc. Però al final el que ens enduem és que una vegada publicat el disc, doncs trobem que hi ha gent que potser no t'ho esperaries, t'escriu i et diu que li ha agradat molt el disc i que les cançons li transmeten i et diu: hòstia, aquesta cançó o aquesta altra, aquesta precisament que està sonant, que es diu Potser que ho faci, que és la més lenta i la més que potser arriba al cor, doncs molta gent et diu que vincula amb la feina que has fet, i això és super, super gratificant.
Això té relació també amb uns anys que vas viure a Londres, no, Enric? I que expliques una miqueta la teva història, no?, i com va ser aquella experiència, oi?
Sí, més que l'experiència de viure a Londres, el que explica és la meva situació a nivell emocional i anímic, que qualsevol que hagi sentit les cançons podrà intuir que no era la millor, perquè passava per un moment de ruptures sentimentals i situacions de nostàlgia, llunyania, solitud, i tot això queda plasmat a les lletres. Allà és on vaig començar a escriure la majoria de les cançons que hi ha al disc, i la resta doncs les vam acabar de fer aquí, també moltes vegades sense deixar gaire la temàtica, perquè veníem d'aquí, no?
I com ha estat fer concerts, no? Ja posar la música, diguem, no?, o el disc, a sobre d'un escenari i veure com ho rebia la gent i com, doncs, funcionava, no?, aquest de tu a tu, que, clar, normalment graveu les cançons a un estudi, no?, esteu a casa vostra escrivint i formant aquest disc, i a l'hora de mostrar-lo al públic suposo que deu ser completament diferent, no?
Sí, no té res a veure gravar una cançó amb fer-la en directe, perquè en directe no et pots equivocar, o la idea és no equivocar-te.
T'equivoques.
Clar que t'equivoques, però no pots repetir. Llavors has d'intentar fer-ho sempre a la perfecció, però el que és més complicat és intentar fer-ho a la perfecció i a la vegada transmetre amb el públic i comunicar-te amb el públic. Clar, tot això és una mescla de coses molt xula de fer, bastant complicada també de fer, però és la que et dona més satisfacció, en el fons, quan et poses a l'escenari i veus la reacció directa del públic en aquell moment. No és la mateixa reacció que té algú amb un disc, que de tant en tant reps algun missatge: ostres, m'ha agradat, no m'ha agradat, aquesta cançó més, aquesta cançó menys. En directe ho veus tot allà davant, i si ja veus les cares de la gent, si li està agradant, si no li està agradant, si ho està sentint, si estàs transmetent bé o no estàs transmetent bé, i és molt guai de veure. Hem fet un concert que va ser el mes de desembre, teníem un single publicat només, i la gent s'ho va passar superbé i ens va dir que repetiria, i ara a veure aquesta presentació del disc, a veure com anirà.
Ara,
jo crec que ens ho passarem
ara molt aviat, no?, a Barcelona, el 6 de març d'aquest mateix any, a la sala Razzmatazz 3, no?, estareu allà tocant i presentant, doncs, aquest disc. I hi ha hagut col·laboracions, no?, també, col·laboracions molt especials amb altres companys que heu pogut, doncs, gaudir d'aquest disc i d'aquestes cançons. Com ha sigut això?
És xulo, perquè de les tres col·laboracions, o dues col·laboracions i una complicitat que hi ha al disc, han sorgit totes de formes diferents. La de Calavento amb l'Aleix, Doncs va sorgir perquè, com explicàvem, va ser una mica el primer productor del grup, era un amic de l'Arnau, que havien estudiat junts arquitectura i per aquí vam fer el vincle. I les altres dues, no els, a la Clara Molins de Rombo la coneixíem doncs, del gremi, perquè també és periodista, però amb la seva banda Rombo doncs, fan indie i creiem que podien encaixar molt bé per fer aquesta cançó que es diu Vespres, que és un duet. I després, al cas de Lluís Gavaldà, van fer una cançó que parla d'ell pràcticament, o parla de les seves cançons, i li van fer arribar dient-li que per nosaltres era un referent i que esperàvem que li agradés la cançó i que tant de bo hi volgués participar d'alguna manera, i es va oferir a fer aquesta pica d'ullet que se sent en aquesta cançó. I bueno, és increïble per nosaltres tenir aquestes tres col·laboracions en el primer disc, que aquesta gent hagi decidit confiar d'alguna manera en tu, perquè quan col·laboren amb tu t'estan avalant d'alguna manera, i estem superagraïts.
Hi ha alguna col·laboració que us agradi fer d'aquí un temps? Algú que tingueu en ment que digueu, ostres, tant de bo ens digués que sí i poguéssim, jo què sé, tocar amb ell o... Jo que sé, fer una cançó amb ell.
Ahir l'Adrià va dir que jo era com l'Àlex Ubago, no sé si...
Home, ho vaig dir per les lletres de les cançons.
Mira, són com les així. De Londres, no?
Sí, sí, més o menys.
No sé si voldries
seria
col·laborar amb l'Àlex Ubago.
L'Àlex Ubago catalans i versió indie rock. A veure, clar, l'Àlex Ubago estaria de conya col·laborar amb ell. Però no ho sé, ara hauria de pensar-hi més, perquè hi ha moltíssims artistes amb qui m'agradaria col·laborar. De fet, hi ha l'Aleix a la cançó Nosa, hi ha l'Aleix Turón, però a mi m'agradaria que col·laborés Calavento directament, saps? No? Que hi hagués el Joan també, i que fos una cançó treballada conjuntament.
Està queixant, és molt fort.
No.
Acaba de treure el primer disc.
En un futur.
Té un cantant de Calavento i ja es queixa que no és suficient.
Ha preguntat per un futur, i a mi que per un futur Calavento seria fantàstic.
Jo em pensava que tu diries Biciclairo, una cosa així.
És inviable, no?
No? Bueno, no sé, vés a saber.
I fica, si estem a pedal, clar, inviable. En cert, tanqui, ara el trucaré després.
Ara fem unes gestions.
Val, quan ho tingueu, m'aviseu i tornem a parlar vale. Tots ells. Doncs, Valena, moltíssimes gràcies per venir avui a visitar-nos, per presentar-nos aquest disc, Manual de Supervivència. I us esperem, doncs, el 6 de març, aquí a Barcelona, a la Sala Razmetat, amb moltíssimes ganes i amb moltíssima il·lusió per veure-us en directe. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara expliquem que els vigilants de seguretat privada del metro de Barcelona portaran gas pebre. En concret, sumaran aquest element d'autoprotecció a partir d'aquest mes de febrer, tal com preveuen els protocols de personal de seguretat pensat pels casos amb un major grau de complexitat i també d'agressivitat. L'anunci arriba precisament dies després de que un membre del Servei de Seguretat del Metro perdés un ull arran d'una agressió a l'estació del Poblenou de la línia 4. I sí que és cert que hi ha hagut una millora de les dades d'agressions a vigilants, però tot i així, últimament, doncs, i més en aquest cas, volen doncs, assegurar aquesta protecció cap al treballador i també doncs, cap als usuaris. L'any passat es va registrar la xifra més baixa dels últims 8 anys entorn a les agressions a vigilants, sense especificar-la concretament, però sembla ser que continua disminuint, encara que, tot i això, continua havent doncs, aquest risc i a la vista està, no?, en aquests últims dies, les notícies que hem tingut. Sobre el tema, parlem amb Jorge Pegorín, que és un treballador del metro agredit, precisament, que ens explicarà ara mateix doncs, la seva història. Jorge, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, hablamos de las agresiones en el transporte público, en el metro concretamente, y aunque han bajado, ¿no?, en los últimos años, y esto es buena señal, sí que es cierto que aún así estáis expuestos y es un riesgo claro, ¿no?, que vayáis desprotegidos. Por esto, esta implementación, ¿no?, ya del gas pimienta a partir de este mes de febrero, ¿no?
Correcto, sí. Bueno, lo de que han bajado tendríamos que verlo, ya que no hay datos fehacientes como tal. Sí que nosotros notamos, te explico, yo llevo en este servicio, concretamente el de metro, línea amarilla, 13 o 14 años. Y lo que sí hemos notado últimamente, los últimos años, en donde hay mucha mayor agresividad por parte de los usuarios, o las agresiones son con mayor agresividad, con mucha arma blanca. Recordemos que hace poco los mismos Mossos de Escuadra realizaban, que duró muy poquito, una operativa especial en las puertas de discotecas, los accesos al metro, inclusive, que se llamaba Operación Daga, y que era intentar quitar de en medio todas esas armas blancas que había en la calle. Porque eso luego, obviamente, una vez que acaba la discoteca, que acaba todo eso, la gran mayoría de esos chicos suelen bajar al metro para ir a sus casas. Y ahí es donde sigue el problema.
Entonces, ha cambiado el tipo de agresión, dirías, ¿no?
Correcto. Yo, en mi experiencia, en lo que el tiempo que yo llevo trabajando en este servicio, hay mucha más agresión, son más agresivos, hay mucha arma blanca. Bueno, normalmente esto suele ocurrir por la noche, servicios nocturnos y sobre todo los fines de semana, en donde zonas de ocio, de discotecas.
Claro. Y tú, por ejemplo, Jorge, ¿has sufrido algún tipo de agresión? Antes adelantaba que sí, ¿no? Pero cuéntanos un poco tu caso, si quieres, ¿no? Y, bueno, ¿y qué es lo que te pasó?
Bueno, en todo este tiempo hemos sufrido, o he vivido infinidad de altercados, por así decirlo, de tener que enfrentarnos a gente con arma blanca, gente que ha intentado golpearnos, en donde hemos forcejeado, obviamente, en donde muchas veces no hemos salido bien parados. Yo hace poco, no hace mucho, sufrí una rotura en la fibra por detrás de una pierna al intentar detener a una persona que nos estaba agrediendo y tirando piedras. Bueno, hay infinidad de situaciones que hemos vivido, sobre todo gente con arma blanca, peleas multitudinarias entre grupos de gente que quiere robar otro grupo, ebrios, y luego tú te ves en el medio, desprotegido totalmente. Claro. Te recuerdo que soy agente único, o sea, voy solo, no voy acompañado por nadie, con los pocos medios que tenemos.
Ya. Entonces, que se empiece a usar, ¿no?, o que tengáis al menos a disposición este gas pimienta, pues es a favor vuestro, ¿no? ¿Lo ves como algo positivo para vosotros?
Sí, por supuesto, todo es positivo. Es algo que veníamos reclamando y que inclusive desde ADN Sindical veníamos reclamando desde el año 2019. Es un paso adelante, pero no es el único paso que habría que dar. Como te repetía, yo soy agente único. Uh-huh. O sea, los servicios que se realizan en metro, normalmente, salvo alguna línea que tiene alguna pareja, el resto somos agentes únicos. Una sola persona que custodia un bien. Y se nos es muy, muy complicado, muy difícil actuar ante según qué situaciones. Luego no tenemos para hablar en plata, como se dice, vale lo mismo pegarle a un vigilante que pegarle a cualquier usuario. O sea, que nos agredan y demás no tiene un valor añadido. No somos agentes de la autoridad, que es algo que también venimos pidiendo desde hace tiempo, que agredir o golpear, o en este caso, como lo que ha ocurrido con un compañero hace poquito, que creo que está en todos los medios y lo han nombrado, que lamentablemente ha perdido la visión del ojo, o el ojo como tal, a esta persona le va a salir lo mismo, no le va a costar nada, si fuese un mozo, un urbano o demás, y tiene carácter de la autoridad, sí que sería otra historia de la que estaríamos hablando.
Entonces, más personal también haría falta, ¿no? Y más protección, ¿no? Más medidas por las que se podría quizás haber evitado, por ejemplo, esta agresión que sufrió uno de tus compañeros, ¿no? ¿Qué sentiste, claro, como compañero? ¿Te podría haber pasado a ti como le ha pasado al otro vigilante? ¿Cómo lo sentiste y cómo viviste la agresión de este compañero hace unos días?
Pues la verdad que fue un golpe muy duro para todos, inclusive, bueno, este chico Bernat, es un chico joven, un chico que se estaba preparando para entrar a Mossos, tenía toda una vida por delante, y la verdad que fue un golpe muy duro para todos, y uno se plantea, ¿no?, muchas veces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Me puede pasar a mí? Bien, como tú decías, tengo infinidad de compañeros que han sido agredidos, que han sido... Ahora hace poquito también me ha llamado un compañero que en un anti-graffiti, que es un sitio en donde se cuidan unos trenes para que los grafiteros no lo pinten, también han sido agredidos, inclusive les han sacado un arma blanca. Y uno piensa, ¿vale la pena estar aquí trabajando, haciendo lo que te gusta, y no sabes si vas a salir a trabajar, cómo vas a llegar, si te van a agredir, si no te van a agredir? En realidad faltan muchas cosas por hacer. Y una de ellas, la que tú decías, falta personal, falta preparación, faltan medios, faltan protocolos, sobre todo protocolos. Es algo que nosotros venimos pidiendo desde hace tiempo. Un protocolo de actuación. No puede ser que envíen a un vigilante o a un agente único, como en infinidad de ocasiones me ha pasado a mí, que me llaman al teléfono que tenemos de servicio, me dicen, súbete a tal tren, lleva un hombre con un arma blanca, tengo que subir yo solo a un vagón de un tren a ver a un individuo que va con un arma blanca, que no sé cómo va a reaccionar, no sé qué va a pasar, si me lo encuentro y me hace algo, yo ahí quedo. Es un poco, esa es la sensación que tenemos todos los compañeros.
Y claro, dices, trabajar de algo que te gusta. En el momento en el que empezaste a trabajar en este sector, ¿era todo muy distinto? ¿Ha cambiado mucho desde entonces la percepción de seguridad que teníais en ese momento a la que tenéis ahora?
Sí, yo particularmente sí. Yo llevo 20 años trabajando en este sector, 14 años trabajando, 13 en este servicio, particularmente el de metro. Y bueno, es un poco... A mi modo de ver, ha cambiado lo que te decía antes. Hay mucha más agresividad.
Sí,
muchos
sí.
Chicos jóvenes que salen de fiesta en zonas de ocio nocturno, en donde ingresan, bueno, un poco perjudicados o por droga o por alcohol, porque es una realidad lo que vemos y lo vivimos. Muchos robos con violencia. Digamos que la gente no tiene respeto. Inclusive no hay respeto ni siquiera por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo que vendría a ser aquí en Cataluña los Mossos. Nos hemos encontrado en ocasiones en donde estas mismas personas que nosotros hemos tenido que detener y poner a disposición de los Mossos, cuando llegan los Mossos, es como que todo vale, no pasa nada, no hay respeto, o sea, se está perdiendo todo.
Pues, Jorge, es una pena que hoy en día siga pasando esto, ¿no? Que haya estas agresiones y pues que aún no se hayan implementado todas las medidas posibles, que al final es una seguridad para el trabajador, para vosotros y también para los usuarios que van en el metro, porque también yo, por ejemplo, como usuaria del metro, muchas veces no ves seguridad y también dependiendo de a qué hora quieres volver a casa o ir a trabajar por la mañana, también te sientes insegura. Así que saldríamos ganando todos si se incluyera, pues quizás, más personal y más seguridad en el metro, igual que también en todas partes. Así que muchísimas gracias por hablar con nosotros. Esperemos que este gas pimienta pueda serviros de algo, ¿no? Al menos tener algo a lo que recurrir en caso de la agresión como la que tuvo este compañero que comentabas, y que todo vaya mejorando. Esperemos que así sea. Gracias, Jorge, que vaya muy bien.
De nada, gracias a ti, ¿eh?
Coincidint el dia 4 de febrer amb el Dia Mundial contra el Càncer, s'ha donat a conèixer les xifres del càncer a Catalunya. La incidència el 2024 ha estat de 42.851 nous diagnòstics, uns 24.000 en homes i uns 18.000 en dones. Unes xifres que mostren un augment dels casos de l'1,75% respecte al 2023. La taxa de supervivència a 5 anys també ha augmentat percentualment respecte a aquell any i s'han conegut també els casos de càncer més freqüents aquí a Catalunya. A més, la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, la FASEC, ha remarcat també la necessitat de que els pacients oncològics puguin fer retorn progressius a la feina un cop rebuda l'alta mèdica, entre altres coses de les que també en parlarem avui. Sobre el tema volem parlar, perquè ens ho expliqui tot molt bé, amb la Clara Rosàs, que és la gerent de la Federació. Clara, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, tenim moltes xifres, no? Molta lletra, no? Podem dir, sobre aquesta radiografia que heu fet del càncer en aquest any passat 2024. I sobretot, en aquest cas, xifres que mostren una taxa de supervivència major, però també un petit augment de casos, no?
Sí, efectivament. És a dir, malauradament, les previsions que es fan sobre el càncer pel 2030 és que hi haurà un augment de la incidència. Es diu que un de cada dos homes i una de cada tres dones patiran la malaltia. Per tant, aquesta és una realitat que tenim aquí. La bona notícia, i on ens volem nosaltres focalitzar ara, és en aquestes taxes de supervivència, no? Tu has donat les de Catalunya, però no és només de Catalunya, sinó també a Espanya, i es situen en un 55% en homes i un 62% en dones. Això és gràcies a tot l'esforç que hem fet com a societat en recerca, i que han donat unes noves eines terapèutiques que ens donen aquesta xifra promig. Aquí és molt important indicar que són taxes de supervivència promig. Això vol dir que hi ha uns tipus de càncer on el pronòstic és molt bo i en d'altres on encara ens queda molta feina per fer. Però, tot i així, amb aquest canvi de paradigma, doncs cada vegada hi ha més persones diagnosticades que en edat laboral tindran una vida activa després del tractament. I ens hem adonat que en l'àmbit laboral encara hi ha moltes dificultats. Per aquest motiu, la FESEC, el 2022, ja va publicar el primer baròmetre sobre càncer i feina a Catalunya, i ara, l'octubre passat, van publicar el segon a Catalunya i el primer baròmetre sobre càncer i treball a Espanya. Clar, a nosaltres ens sembla que tenir aquesta eina és bo, perquè el baròmetre al final és una eina de mesura i gestió d'aquests pels actors del món de la salut laboral que han de prendre decisions. Ens ajuda a tenir indicadors i com evolucionen amb el temps. Ens ajuda a conèixer expectatives i percepcions de la població ocupada i sobretot també identificar allò que pot ser potent o ser un fre en l'entorn laboral, per tenir aquesta bona conciliació. Perquè nosaltres, el baròmetre ens dona, jo diria que quatre titulars, per dir-ho d'una manera.
Perfecte.
Val? El baròmetre es va fer a més de 2.000 persones, vale? De les quals hi havia una submostra de persones diagnosticades. I el que ens deia és que per aquestes persones la feina és un element important i dona sentit a la seva vida. En concret, em sembla que era un 67%. Vale? Mm-hmm. Per tant, un primer titular de que la feina és un element important. Un segon element que ens deia el titular és que encara hi ha estigma en l'entorn laboral i que, per tant, encara tenim marge de millora. Fixa't que ens deia que un 12% de les persones diagnosticades no comunicava que tenia la malaltia.
Imagina't.
Hem millorat, respecte al passat, però encara en valor absolut.
Encara. Sí.
Un 12% és molt. Val? I després, entre la població activa, entre aquells que no tenien la malaltia, un 35% opinava que les persones que estaven afectades no tindrien mai les mateixes oportunitats de creixement laboral.
Clar.
Per tant,
això dona a veure que encara hi ha molt estigma i encara és molt tabú aquest tema en l'àmbit laboral.
En l'àmbit laboral, efectivament. Per altra banda, els hi preguntàvem, clar, sabem que un cop tu tens l'alta, els efectes dels tractaments solen durar més temps. És a dir, amb el temps es van millorant, però en el moment en què una persona té l'alta, aquests efectes solen ser importants. I per això, en el baròmetre, un 66% de les persones ens deien que se sentien vulnerables a la feina. I per això moltes d'elles demanen o reclamen aquest retorn progressiu. És a dir, jo he estat parat o fora de durant un temps llarg, penseu que les baixes habitualment solen ser més d'un any, i em demanen que d'avui per demà em torni a reincorporar. Jo no estic al 100%, estic donat alta, però no estic al 100%.
Clar.
Per això vam fer la pregunta explícita de si han pogut fer o no retorn progressiu a la feina. Un 45% no l'ha fet i li hagués agradat poder-lo fer. I dels que l'han fet, el considera molt positiu, precisament per això. I per tant, per això diem que creiem que seria bo poder donar les mateixes oportunitats a tothom de poder fer aquest retorn progressiu a la feina.
Uh-huh.
Perquè ara depèn molt de la bona voluntat, de les condicions que hi ha a cada empresa.
Clar.
I no només això, sinó que hi ha un últim punt que creiem que també és molt important i que així ho reflexava el baròmetre, i és què poden fer les empreses quan apareix un cas de càncer, no?, a l'organització. I el 76% ens deia que caldria més implicació de l'empresa per divulgar i informar. Un 64% demanava o reclamava un protocol per gestionar l'impacte del càncer a la feina. És a dir, que les empreses puguin estar preparades per acompanyar durant tot aquest procés i, sobretot, en especial, en el retorn.
Uh-huh.
És a dir, a donar eines, a facilitar, evidentment no sempre és possible, però poder ajudar o a tenir aquesta sensibilitat en tot aquest procés.
Clar, és que
el baròmetre, eh?
Clar, és que precisament t'anava a comentar això, no?, que molts cops la feina doncs no té aquestes eines o no sap molt bé com gestionar, no?, una malaltia d'aquest estil amb algun dels seus treballadors. En aquest cas, doncs, dotar d'eines a les diferents empreses, per exemple, doncs també seria doncs un pas cap endavant, no?
Evidentment. Nosaltres pensem que aquest és un tema prou gruixut o prou important, que no té una única via de solució, sinó que la mirada és àmplia. Per una banda, és això, les empreses creiem que s'han de preparar, i nosaltres parlem de protocol de gestió de l'impacte del càncer a la feina amb mesures per fomentar la informació, la divulgació i prevenció de la malaltia, però també per acompanyar els treballadors afectats, minimitzar l'impacte en la resta de l'organització i intentar tenir accions per assegurar aquest retorn a la feina. I ens posem... és a dir, creiem que hi ha d'haver-hi més col·laboració entre empreses i entitats, i com a FETEC ens posem a disposició de les empreses per ajudar-les a emprendre aquest camí.
De fet, vosaltres mateixos no dieu que s'escolti l'opinió de les diferents entitats, no?, com la vostra, que coneixeu el tema, no?, i que junts doncs podeu garantir que tant uns com altres tinguin una bona tornada, no?, o aquesta tornada progressiva, també tenint en compte doncs la decisió del pacient, òbviament, i del seu estat. Si... Sí. Digues.
En aquest sentit, precisament, nosaltres valorem molt positivament, és a dir, una de les recomanacions que surt del baròmetre és que hi ha d'haver-hi una reforma legislativa per tal de poder assegurar o generalitzar que tots els treballadors puguin accedir a aquest retorn progressiu. I aquesta... Per tant, valorem molt positivament que el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social posi sobre la taula de diàleg precisament aquesta qüestió. I ara parla de les altes progressives.
Clar. Si parlem, per exemple, Clara, de la supervivència, no?, aquesta supervivència neta a 5 anys, que s'estima que en els darrers 40 anys s'ha duplicat, no?, i és probable que, tot i que ho ha fet lentament, també augmenti gràcies als nous tractaments en els propers anys. Parlem també de, per exemple, els diagnòstics, no?, o els casos de càncer més freqüents a Catalunya. Han canviat els casos de càncer en els últims anys o s'han mantingut més o menys iguals?
es mantenen força iguals. Jo diria que el que identifiquem com a novetat és que el càncer de pulmó en dones augmenta. I per què augmenta? Doncs per, malauradament, perquè la dona va incorporar l'hàbit de fumar a partir dels 60-70, i ara és quan veiem aquest augment de casos.
D'acord, d'acord. La resta, per exemple...
Més o menys...
Es mantenen.
No entenem molt en detall, eh?
Clar. D'acord.
Però, en principi, els més freqüents en dona és mama, colorectal, i ara apareix pulmó, quan abans no apareixia, i en homes és pròstata, colorectal i pulmó, que ja apareixia abans.
Clar. I parlant de... Clar, parlem de l'entorn de la feina, però l'entorn en el que vivim afecta també, potser, en aquest diagnòstic de casos, o en aquest cas no, perquè s'ha mantingut?
Quan dius l'entorn, a què et refereixes?
L'entorn, la contaminació, el dia a dia...
Sí. És a dir, la IAR, que és l'Agència Internacional per la Recerca en Càncer, i té tot un programa de prevenció i té identificat el que en diu el Codi Europeu contra el Càncer, que són 12 punts que sabem segur que si els seguim ajuden a prevenir la malaltia. No garanteixen res, però ajuden.
Yeah.
I entre, per tant, aquests estils de vida que fomenten aquest estat saludable i que no només són bons pel càncer, inclouen, doncs, evidentment, el tabac, sigui actiu o passiu, inclouen l'activitat física i l'alimentació, i també la pol·lució. La pol·lució és un element que hem de tenir en compte, que aquí sí que és veritat que nosaltres proactivament no podem fer tanta cosa, però és un element a tenir en compte.
Clar, els hàbits del dia a dia han canviat i per contra, doncs, també aquests casos... Doncs, Clara Rosàs, gerent de la Federació, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per fer-nos aquest resum, no, de, sobretot, aquesta necessitat, no, de que s'escoltin tant a les entitats com també als pacients per aquest retorn a la feina i tot plegat. Així que donem les gràcies perquè ens ho hagis explicat, perquè ens hagis posat al dia i que ens hagis dit una mica com anava aquest 2024. Esperem que aquest 2025 vagi a millor amb tot en general i que a poc, doncs, aquests casos de supervivència també vagin augmentant. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-ho.
Gràcies.
Vinga, que passeu un bon dia.
I en uns minuts descobrim l'esdeveniment que està tenint lloc aquests dies a Barcelona amb el cinema israelí com a protagonista. Atenció, perquè després de la publicitat en donem tots els detalls.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Hay historias de amor inolvidables.
¡En nuestros corazones!
Flechazos a primera vista.
Vaya golazo, para mí el gol más bonito de la liga.
Y pases que dejan al estadio sin aliento.
¡Qué bueno eres de amor!
En el fin de semana del amor...
¡Qué bonito, qué bonito!
Bombones, flores y tiempo de juego.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE. Me emociona.
Este sábado, Osasuna, Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta.
¡Vibra el Metropolitano!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Aquests dies ha arribat a Barcelona el Festival de Cinema Israelí i fins demà teniu temps per anar-ho a veure. Y hablamos también de que el Festival Internacional de Cine Israelí en España se celebra del 12 de febrero, de hace unos días, al 16 de febrero de este año, hasta mañana. Tendremos este festival en Barcelona, ¿no? Tras el éxito del año pasado. Y para que nos lo cuente, nos cuente todos los detalles, tenemos con nosotros hoy a Noa Haddad, que participa, ¿no?, en este festival. Noa, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Claro, cuéntanos, porque un festival de cine israelí, ¿no?, aquí en Barcelona es, entre comillas, algo novedoso, ¿no? Sí que es cierto que ya habéis estado aquí, por ejemplo, el año pasado, ¿no?, si no me equivoco, pero este año, pues otra vez, ¿no?, y supongo que con mucha ilusión, ¿no?, y ganas.
Sí, sí, estamos muy emocionados de volver a Barcelona. El año pasado fue muy éxito, muy emocionado también, y ahora tenemos mucha gente que quieren venir otra vez y ver las más nuevas películas del cine israelí, sí.
¿Y qué novedades habrá este año? ¿Qué es lo que podrá ver la gente?
Okay, entonces pueden ver dos películas en Barcelona. Ahora terminamos con el festival en Madrid, que fue también 3 días. Y en Barcelona pueden ver dos películas muy lindos. El primer es Corriendo sobre harina, que se abren sobre un refugio de Eritrea que vengan a Israel y ser confundido de un jugador de fútbol. Así que es un drama, pero también una comedia sobre este tema, un tema que ves solamente en Israel, así que no pueden ver en una película de otros países, creo. Y también tenemos la película Dicha, que es una película muy familia y muy personal, y también tenemos el actor Sasson Gabay, que es un actor muy famoso de todo el mundo, y va a venir por respuestas preguntas y respuestas, sí.
Exacto, eso mismo te iba a comentar, ¿no?, esta visita del actor Sasson Gabay, y también claro, traer un festival de cine israelí aquí en Barcelona ya por sí llama la atención, ¿no? Pero ¿de dónde salió la idea de venir aquí y enseñar al público barcelonés pues vuestro cine?
Yo estoy viviendo entre Barcelona y Tel Aviv como 2 años y soy actriz y también quería demostrar la belleza de Israel con las maneras que yo lo conozco, como a través de cine o televisión, y por eso tenía la idea de festejar el cine israelí aquí en Barcelona, que la gente se pueden realmente conocer los cines de Israel, como no a través del como el media del news, sí por el arte y por la cómo somos de verdad.
Claro.
Somos gentes como tuyo, como cualquier, y tenemos nuestro cultural y tenemos nuestro humor y queremos conectar los corazones.
Entonces, todo esto teniendo en cuenta, ¿no?, que habéis pasado también por otras ciudades, ¿no?, aparte de Barcelona, ahora comentabas que habéis estado también en Madrid, ¿cómo ha sido este recorrido? ¿Realmente las diferentes culturas conectan bien, no?
Sí, creo que realmente la gente de España son muy calientes, puede ser en Madrid, puede ser en Barcelona, podemos conectar muy fácilmente, así que no creo que hay tan diferencia, pero sí queremos llegar cerca de las casas de la gente, así que estar en Madrid también es muy emocionado y sí, así que estamos muy felices de crecer con el festival y estar también en Barcelona y en Madrid también.
Perfecto, pues Noa, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por presentarnos este festival de cine y con muchísimas ganas de verlo estos días. Gracias.
Gracias, adiós. Welcome to Hippia.
Yo
Welcome to Hippia, aquest és el single debut de l'artista catalana Hippia, un nou projecte musical, el seu àlbum debut, que ve subjecte a una filosofia de vida molt i molt conscient i també en total harmonia, diu, amb la natura. Parlem amb una artista completíssima, ara m'explicava fa una estona que fa de tot, balla, canta, ha fet de coreògrafa, ho ha fet tot i ara doncs ja està preparada, no? Més que preparada, podem dir, per treure la seva música, la seva pròpia cançó. Hippia, molt bon dia.
Hola, bon dia. Com estàs? Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Clar, vull dir, primer àlbum debut, però amb moltíssima experiència al teu darrere ja.
Sí, 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 porto molts anys. M'he format com a ballarina de dansa clàssica de la Royal Academy of Dance of London. M'he format, també tinc la titulació de com a professora d'aquesta mateixa entitat i a més de teatre musical. Llavors, l'experiència que et donen els musicals és increïble perquè et formes com un artista completa, no? Actuació, cantar en directe, ballar, a la vegada que cantes, que no és fàcil, eh? Però aprens a respirar correctament i la veritat és que, bueno, pues això és l'experiència que et dona per fer després doncs, el teu projecte, i aquest és el meu projecte.
I com descriuries el teu projecte? Què és el que té d'especial i què has agafat de cada cosa que has fet per arribar fins aquí?
Bueno, Welcome to Hippia és una cançó de benvinguda. És una cançó que...
Ja ho diu el títol, no? De la cançó.
Sí. El que transmet aquesta cançó és connexió amb els altres, connexió amb la natura i sobretot molta energia, vibració alta, que és el que vull, que la gent s'ho passi bé quan escolta la meva cançó, que pugui ballar amb els seus amics en un festival i que connecti amb la seva veritat, amb la seva realitat, que això és important, eh?
I dius, sobretot, connectar amb la natura, amb la forma de vida conscient...
Sí.
O sigui, gaudim, suposo, de cada moment i sent conscients, no, del que estem vivint, no? Perquè suposo que tu, amb tot el que hauràs fet, hauràs saborejat cada moment, no? I sí, cada experiència de la teva vida...
Sí.
Sense saber realment on acabaries, no?
Exacte.
Però tenint, doncs, un objectiu clar.
Exacte. El més important en aquesta vida, per un consell per a tothom, és gaudir. Gaudir de cada moment... Sobretot la gratitud, agrair petites coses que tenim del dia a dia que a vegades no valorem, com veure el sol, respirar la natura, tindre una mascota, veure els ulls com ens miren, sentir el batec d'un cor, no? Tot això és el que ens dona vida. Tot això és el que ens fa sentir vius i el més important és això, connectar-nos amb nosaltres mateixos, que formem part d'un tot, també és important, i passar-ho molt bé.
Fins al moment on estàs ara, has sigut compositora, DJ també, sí. O sigui, és que acabem abans preguntant de què no has fet, no? Perquè has fet de tot. I músiques com, per exemple, Cop de Rock, Peter Pan, sí. Hoy no me puedo levantar...
Ajá.
Però sí, has col·laborat també amb moltíssims artistes,
sí.
I entre ells Shakira.
Aha.
Això com és? Explica'ns una mica aquesta experiència,
doncs...
perquè no tothom pot explicar això.
Fins a arribar a gravar amb Shakira tens que tindre molta experiència com a ballarina. Llavors, gràcies a tots els càstings que he fet de musicals, doncs la coreògrafa de Shakira estava per allà i què passa? Que arriba un moment doncs, que te la trobes, que fas un càsting, que ja et coneix de vista, ja sap com treballes i diu, bueno, doncs ara és el moment de que formis part del seu elenc, i ha sigut una experiència increïble, la veritat. Estic molt agraïda.
Quines són les cançons que has gravat amb ella?
Déjà Vu, amb Prince Royce, que és una bachata molt xula. També va vindre Piqué, el vam conèixer,
sí?
També.
Sí, sí. Bueno, aquí ja entrem.
En aquell moment es portàvem molt bé,
no?
I sí, sí. I bueno, i després també vam rodar, abans d'això, érem com 50 ballarins o així, va ser un rodatge de 2 dies, a la platja, per un perfum que s'anomenava Dance. Després no vam sortir molt els ballarins, però bueno, a l'Ede ja... Estàvem allà. On es veu bé va ser el videoclip de Déjà Vu, ballant la bachata, i va ser molt divertit.
I si t'has de quedar entre el ball o cantar?
Ah, és una fusió de tot. És que tot, l'important és el que et dona emoció i com pots emocionar la gent, perquè clar, cantant expliques una història amb la teva veu, però ballant amb el teu cos. Llavors, clar, la fusió, jo com a ballarina, que sempre ho he fet amb el meu cos, no? Ara que tinc l'oportunitat de fer-ho també cantant per explicar un missatge que arribi molt, doncs és ja, vamos, el clímax.
I més ara que veiem moltes més artistes, no? No sé si és la moda actual, que canten i ballen a la vegada.
Sí.
O sigui, aquests dies, mira, per exemple, estem tenint Eurovisió, no?
Vale.
El Benidorm Fest,
claro.
Estem tenint també artistes nous que surten i que combinen aquestes dues coses. Això és el que també faries tu, no? Suposo, aquesta combinació, aquesta fusió dels dos estils amb una personalitat pròpia, òbviament, com la que ens estàs explicant avui, no?
Sí, és molt important la respiració, és molt important la teva experiència, gaudir molt a l'escenari, poder transmetre la teva alegria, el teu missatge i que els hi arribi. I el que jo vull és això, connectar amb els meus oients, connectar amb tota la gent que escolti la meva música, que s'hi senti viva, que senti que ha trobat la seva realitat, la seva veritat, i que es porta molt Healthy Life, perquè el que estic fent ara mateix és eco, música eco. Eco-friendly, no? Llavors, tant que es porta de moda, que m'agrada menjar bé, m'agrada fer esport, bueno, per què no escoltem una música que sigui healthy també? Això és hippie.
Imagina't. De fet, a la cançó, dius, fa referència a la tribu, no?
Uh-huh.
Als teus seguidors, suposo, també, no? Perquè últimament estàs creixent molt també a les xarxes socials,
sí,
no?
Sí.
Tens tota una comunitat allà de fans important.
Mm.
I els hi dius així, els hi dius tribu o com els anomenes?
Tribu.
Què són per tu?
És una comunitat, tota persona necessita formar part d'una comunitat, i això hi ha estudis filosòfics i psicològics que ho expliquen i ho diuen. Això és necessari per a sentir-nos bé. Llavors, si formes part de la comunitat hippia, segur que et sentiràs bé, perquè vibraràs alt, tindràs un equilibri físic emocional perfecte, t'ho passaràs bé també. Llavors, ara mateix estem fent un TikTok, que es diu TikTok Tribu.
Veus?
I és TikTok Tribu. I està corrent per tot el món. O sigui, influencers molt importants, Colòmbia, Ecuador, cada vegada més Colòmbia, Ecuador, Argentina, estan fent aquest TikTok i em donen molta alegria veure que s'està expandint per tot el món.
Clar, clar.
És molt bonic.
I tens pensat aviat anar per allà, anar visitant, per exemple, a diferents llocs, jo què sé, amb algun concert, amb alguna presentació oficial de la teva música, d'aquest àlbum debut?
A mi el que m'agradaria també, primer, començar per Catalunya, anar a expandir-me, però veure una comunitat indígena que escolta la meva música, jo que estic vestida tal qual com una indígena, ara no se'm veu, però tinc una línia aquí,
el cabell, així,
el
no?
cabell amb les trenetes. Per què? Perquè per mi la cultura indígena, va ser la meva inspiració, a part de Lleida, que sóc de Lleida, la natura...
Aquí tenim uns companys de Lleida, també.
Ah, sí? Ostres,
sí, l'únic que no estan presencialment, vale. Però estan a Lleida. I doncs, també tenim aquí molt present, sí.
Pues mira, les meves fonts d'inspiració principals són dos. La natura de Lleida, pels seus passatges, pel capvespre, pel seu cel, per la seva fauna salvatge, sobretot els ocells, perquè els ocells et donen calma i la calma t'inspira. I per una altra part, la cultura indígena, que són els que consideren que la natura és un ser viu i no un medi a explotar. Llavors, a poder anar a alguna tribu amb cultura indígena que puguin escoltar la meva cançó, això seria molt emocionant.
I això no ho ha fet, em sembla, ningú fins ara, no? Així que seria novetat i segur que arribaries a tot arreu amb això.
I, per cert,
si ho graves ja, un videoclip,
i tant.
Sí,
i la pròxima cançó serà en català. O sigui, que també puguin escoltar el català. Bueno, imagina't, no?
Quina fusió.
Sí.
Així que molts reptes per endavant, no? Molts objectius, molta visió, no? Posada, sobretot, en el futur pròxim, no? Podem dir.
Sí.
I amb moltíssimes coses més que ens vindràs a explicar segur un altre dia aquí.
I tant, amb moltes ganes.
Així que...
I molt contenta, la veritat, a tindre aquest objectiu, a saber també on anem, que és una cançó familiar per a tots els públics, que és molt important també, bueno, pues arribar a tothom.
Doncs moltes gràcies. A nosaltres ens has arribat, ja t'hem conegut i estem molt contents d'haver-ho fet. Així que gràcies, Hippia, per venir.
Moltes gràcies.
I per explicar-nos tot això teu i tota la teva trajectòria, que és molt llarga ja. Gràcies per venir i explicar-nos-ho.
Molt bé, merci. Todo lo que ves siempre puede cambiar.
Tres mesos després de l'aprovació de la llei ELAM, després de passar 2 anys i mig bloquejada al Congrés, la normativa continua sense finançament. Com a conseqüència, els malalts a Espanya segueixen sense comptar amb les ajudes urgents promeses a la legislació. En aquest període, 264 malalts han mort esperant aquestes ajudes. Pacients denuncien que la llei ELA està aprovada i publicada al BOE des del 31 d'octubre del 2024. I des d'aleshores han mort gairebé 300 persones malaltes a Espanya sense poder demanar ajudes per viure i no veure's obligades a morir sense, per no haver de pagar i per no poder pagar les cures de la malaltia. Des de la seva entrada en vigor, com dèiem, el 31 d'octubre de l'any passat, ja fa 3 mesos, hi ha hagut molts pocs avenços, podríem dir. Ni rastre del finançament indispensable, per cert, perquè aquesta normativa realment s'implementi. Actualment, segons un estudi, un malalt d'ELA en la fase més avançada de la malaltia, en què requereix cures en totes les seves activitats quotidianes, ha d'assumir uns costos anuals de més de 114.000 euros. La xifra és menor si el pacient es troba a la fase inicial de la malaltia, 37.000 euros anuals, però s'incrementa significativament quan es troba en la fase intermèdia, en què pot arribar a pagar fins a 95.000 euros a l'any entre despeses i fixes i recurrents. Sobre el tema, perquè ens expliqui com és el seu dia a dia, parlem avui amb un pacient d'ELA que ho pateix en primera persona i al qui malauradament doncs, encara tampoc li han arribat aquestes ajudes. Ildefons Oliveres, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per donar-nos aquest espai i poder parlar sobre el que deies.
Abans de res, gràcies també nosaltres a tu per rebre'ns, no?, i per explicar-nos aquesta, doncs, la teva història, no?, i totes les dificultats amb les que et trobes en el dia a dia. Com t'afecta en el dia a dia l'ELA? Des de quan la tens?
Mira, jo estic diagnosticat des del juny del 2020, o sigui que aquest any ja farà 5 anys que em van diagnosticar.
Uh-huh.
És una malaltia que, segons els casos, va a poc a poc, i en altres casos que va molt ràpida. Que a mi m'ha estat com una fase així, més o menys intermitja, per dir-ho així.
Uh-huh.
Però, mica en mica, vas perdent tot el que és la mobilitat i acabes sent un gran dependent.
Quina edat tens, Ildefons?
He fet ara 67 anys.
67 anys. I te la van diagnosticar fa 5 anys, no dius?
Sí, tenia 62.
Exacte.
Que acabes de fer.
I com és el teu dia a dia? Com ho portes?
Bé, mira, com ho portes? Aquesta malaltia, almenys en el meu cas, que té una progressió més o menys lenta, et dona la facilitat de poder anar acceptant-la a poc a poc, perquè cada X temps vas veient que vas perdent coses, que vas perdent mobilitat, però per altra banda, com el meu cas, com et deia, que va, que és progressiva, tens la sort, per dir-ho així, de poder anar acceptant mica a mica els nous escenaris que se'm van presentant.
Mm-hmm.
Clar, al començament, doncs jo feia vida normal, fora de que em cansava molt i tenia algun problema de força a les mans i tal, però és que ara pràcticament em passo un dia assegut en una cadira, depenc totalment d'una tercera persona, no puc ni mentirar-me, rentar-me les dents amb molt recolzat sobre la taula, m'han de vestir, m'han de dutxar, com vaig al lavabo, caminar quasi no camino, o sigui que l'evolució, si vas veient en aquests 5 anys, dius, mira, mica a mica ha anat progressant, però si fas una retrospectiva dius, carai, que el canvi ha sigut dur, que ha sigut fort.
Clar. I com porta la visió posada al futur? Perquè, clar, Has vist aquests 5 anys com han estat, però si penses en el futur, què és el que veus?
Home, el futur que es veu una miqueta negre, fosc com a mínim, perquè lògicament, si tens la sort de poder seguir endavant, has de passar per la tràquea, tot el cos teu està immobilitzat i l'únic que pots és veure els ulls i parlar a través d'un comunicador, d'una pantalla que et va llegint el moviment dels ulls i amb allò pots escriure. Amb la qual cosa dius, amb el futur, si ho penses massa, és angoixat. Has de ser realista i has de saber que hi és, però més val tampoc no que ficar-s'hi massa.
Clar.
I pensar que avui és el millor dia.
Exacte, perquè psicològicament suposo que deu tenir també el seu pes, no?
Bueno, és que ja el que et dic, si t'hi poses a pensar molt, acabes sent pols.
Ja, és millor no pensar-ho.
És millor, tot i que és inevitable que en algun moment del dia pues pensis en el que vindrà. I el que vindrà és fosc.
I més, sí, i més suposo també pensant en la família, no? Amb la gent que tens al costat, la gent que t'envolta i els que t'estan ajudant en aquell moment.
Mira, la família és sempre des del primer moment que he dit que ha sigut el pal de paller de tot aquest procés. Si tens un nucli fort al teu costat que t'estima, que està amb tu, que et dona força, és molt més fàcil de portar. Però clar, ells també ho passen malament.
Clar.
Perquè van veient que el meu deteriorament, i lògicament que ells també ho estan vivint en primera persona, això.
Mm-hmm.
Però lògicament, si estàs sol, té que ser molt dur.
Exacte. I tot això sense ajudes, econòmicament parlant, no també?
Sí, tenim la llei ELA, com has dit al començament, aprovada i publicada al BOE des del 31 d'octubre, i a hores d'ara, que jo sàpiga, no hi ha res fet. Sé que hi ha converses, que s'està parlant entre els diferents ministeris implicats i les conselleries, però ens corre pressa.
Clar.
Això no pot ser una cosa que dic, bueno, ja, quan surti, sortirà. Tu deies molt bé, cada dia moren 3 persones a l'estat espanyol i en portem, des que es va aprovar la llei ILA, quasi 300. Mira, jo vam estar a Madrid el mes de setembre, uns dies abans de que s'aprovés la llei, i el president Sánchez ens va prometre que això seria una realitat i que si convenia faria una dotació especial per poder començar a córrer, encara que no hi haguessin pressupostos, i encara no hem vist res. Dies enrere també vam estar amb el president Illa, que ens va també assegurar que la feina seria i que no era un problema de diners. Sembla que ens va venir a dir. Jo li dic, em consta que ja estan treballant, però que haurien d'anar una mica més ràpid.
Perquè mentrestant vosaltres esteu allà.
Clar. No tenim temps, no podem anar especulant amb el temps, perquè és el que no tenim temps.
Clar. Efectivament. Efectivament, vosaltres esteu allà, continueu en el vostre dia a dia amb aquesta malaltia, i el vostre entorn igual. No sé si és molt preguntar-hi de fons, però econòmicament, sense les ajudes, això deu ser també un repte a part, no? Com afrontar el dia a dia econòmicament pagant tot el que comporta una malaltia com l'ELA i havent-ho de fer amb el vostre sou, amb la vostra butxaca, sense dependre de res més de l'exterior, no?
Sí, mira, jo sortosament estic jubilat, tinc la jubilació, la meva esposa tampoc no està per edat laboral i ja està jubilada, que amb la qual tens un neguit menys, tens els fills més o menys encarrilats. Però tu pensa totes aquelles persones joves cap a edat laboral, que un dels dos de la parella ha de deixar de treballar per cuidar l'altre. Són dos ous que no entren. Cap nens petits, cap nens adolescents. És que és impossible. Però és que aquest preu, aquest import que ens parlaves de les fases més avançades, que aniran a costar, que aquests 114.000 euros, que és que això, qui s'ho pot permetre?
Mm-hmm.
Ningú. Ningú. I llavors, en molts dels casos que es veuen abocats a tenir que decidir deixar de viure, deixar-se anar, perquè veuen que això és una ruïna. I és una situació que no es pot abastar, que és impossible. Qui pot destinar 114.000 euros bàsicament pels tres sous que necessites diàriament? Perquè necessites que a partir de la traqueostomia necessites una persona que les 24 hores del dia al teu costat, perquè la traqueo es pot embussar, que la matina es pot parar, poden passar 100 coses, i si no tens algú permanentment al teu costat que ho controli, és que dures el que dura un carmel davant de l'escola de... que és una dura escola, que és un risc impensable.
Així és.
Malauradament hi ha moltes persones vulnerables que tenen aquesta situació que deia, que han deixat de treballar, que no tenen recursos, i per ells és per on s'ha de començar. I després per tota la resta que ho necessiti. Però és urgent, per això dic, fem que aquesta situació d'aquestes persones més vulnerables s'acabi d'una vegada, que es posin els diners necessaris perquè es pugui, que es pugui donar una ajuda, i acabin de passar per la tessitura de pensar si han de deixar de viure o poden seguir vivint dignament.
Doncs, Ildefons Oliveres, moltíssimes gràcies de debò per parlar amb nosaltres, per haver fet aquest esforç i parlar amb nosaltres sobre, en primera persona, sobretot, perquè molts cops sentim els altres parlar de malalties com aquesta, però no acostumem a escoltar tant els pacients que ho viuen en primera persona i que superen el dia a dia, doncs, amb malalties com l'ELA. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per posar el focus on s'ha de posar, no? Que és que es donin pressa perquè vosaltres passeu dia rere dia encara amb la mateixa situació sense que aquestes ajudes arribin, i tant de bo, doncs, aquest futur fosc sigui una mica més clar amb aquestes ajudes, almenys doncs, pugui servir d'alguna cosa, no? Així que donem les gràcies, Ildefons. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres i que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i a veure si això es compleix i és la realitat en breu.
Tant de bo que sí.
Avui és el millor dia.
Gràcies.
Avui és el millor dia.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
I continuem d'aquí no res per parlar de com seran les noves Rambles. Les antigues parades dels ocellaires ja estan a poc aquests dies desapareixent.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de AEG, Whirlpool, Rumba, Bellissima. Consulta modelos y marcas participantes. Así son las ofertas límite. Hasta el 16 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Les parades d'ocellaires de la Rambla de Barcelona ja estan marxant per deixar pas al que serà el nou model dels carrers de la Rambla de Barcelona. I ara parlem de que s'han començat ja a reduir les 11 parades dels antics ocellaires de la Rambla de Barcelona. L'Ajuntament ha començat ja la seva retirada, que està previst que acabi el 26 de febrer. En parlem sobre el tema amb el gerent d'Amics de la Rambla, el Xavier Massip. Xavier, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, tot això forma part d'un procés, no?, que sembla ser que ja ha començat i que té data d'acabament, en principi, el 26 de febrer, oi?
Sí, és un procés que ve de molt lluny, ve de que l'any 2009 aquestes parades van deixar de vendre ocells i, per tant, van deixar de tenir el sentit que tenien, i aquest procés s'ha anat dilatant fins que ara, finalment, ja desapareixen físicament, quan des de fa uns dies ja no tenien activitat.
Mm-hmm. Les tasques, com s'han anat donant a terme? Perquè tot això suposo que s'ha vist influït també, influenciat per les obres de la Rambla, no? Suposo que, no sé si el projecte s'ha accelerat, si ha seguit igual. Explica una miqueta les causes i com està la situació en aquests moments.
Bé, aquestes parades, és el que comentava una mica, aquestes parades van deixar de tenir la seva activitat habitual, que era la venda d'ocells i altres animals, l'any 2009, complint una normativa de la Generalitat de Catalunya. Llavors es van reconvertir en parades de souvenirs, de gofres, de gelats, que no tenien ningú sentit que aquestes parades estiguessin en l'espai públic per vendre souvenirs. Des de llavors, nosaltres vam demanar la seva retirada, que no tenia cap sentit, i hem continuat fent aquesta activitat fins que a principis d'aquest any van deixar de tenir cap mena d'activitat, van tancar, i ara finalment l'Ajuntament les ha retirat perquè s'estaven degradant. Un espai tancat s'omple de grafit, s'omple... I anaven també trencant algun vidre i demés, i finalment ara les ha retirat, el que permet també tenir una mica més d'espai en aquest moment que la Rambla necessita espai perquè tenim les obres. Per tant, que desapareguin en aquest moment, encara que no s'estigui treballant encara al passeig central, sinó que s'està treballant una de les voreres, ens permet tenir més espai perquè la gent pugui ramblejar.
Mm-hmm. Tot això ha tingut, doncs, com dèiem abans, no?, un procés força llarg, no? El tancament, abans de res, es va fer en dues intervencions, una el 21 d'agost, on es va recuperar la titularitat de 6 d'aquests establiments, i el 16 de setembre, la de les 5 restants, però des d'aleshores sí que és cert que totes les parades ja estaven tancades, no? I això, doncs, a l'octubre, si no recordo malament, es va començar, doncs, a convertir en aquesta realitat, no?, que ja estan tancades permanentment i ara, doncs, es fan fora, oi?
Sí, sí, sí. Ara es llibera aquest espai per el que sigui, en més de tenir uns quioscos tancats i que, com et deies, anaven degradant. Clar. Ara el que tenim és, tindrem, perquè han començat tot just, el desmuntatge és lent i són moltes, són 11 parades i de moment estan fent les dues primeres. Però anirem guanyant espai, que ja et dic, en aquest moment d'obres és necessari, perquè el vianant té menys espai a la Rambla en aquest moment, i poder recuperar una mica d'espai és positiu. A banda que no té cap sentit que tenir uns quioscos tancats que l'únic que feien era, pues, això, impedir que es vegin bé les façanes, i no tenien cap sentit.
Exacte.
Cap utilitat.
Tot això fa que comenci una nova etapa a la Rambla, no? Com serà aquest futur de la Rambla pròxim?
Sí, a veure, el pla especial de la Rambla i la reforma que ara està tenint, el que busca és una Rambla més amable, una Rambla amb més espai pel vianant, una Rambla amb menys obstacles a l'hora de caminar pel passeig. I això és el que s'aconsegueix amb aquesta retirada. Amb aquest lloc que ara ocupen uns quioscos tancats, el que tindrem seran bancs per seure. No hi haurà una altra cosa que, com a molt, bancs per seure o espai per caminar. Per tant, serà un espai que tots els barcelonins, barcelonines i visitants recuperem pel gaudi i pel passeig. I per tant és molt positiu. És un espai que es guanya. A més, eliminem també barreres visuals que ens permeten o que fins ara ens impedien gaudir de les façanes de la Rambla, que totes estan catalogades i que és un dels patrimonis que tenim a la Rambla, i a partir d'ara podrem veure-les des de mentre ramblegem, sense obstacles, podrem gaudir de totes les façanes, algunes d'edificis històrics, com en aquest tros de la Rambla, com l'església de Betlem, o el Palau Moja, o l'hotel 1898, que era l'antiga companyia de tabacos de Filipines, no? Que són alguns dels edificis històrics, o la Real Acadèmia de Ciències i Arts, que també està amb aquest tram de Rambla, que estava ple de quioscos de que venien gelats, cofres i souvenirs, i que ara pues senzillament serà un espai per gaudir-lo entre tots.
Per tant, un futur de la Rambla que passa doncs, a tenir els vianants al centre, no?
Sí, clar, al tenir els vianants al centre i a les voreres, perquè les voreres també seran molt més amples
clar,
de les que ho són ara. Ara tenim voreres que amb tot just fan un metre d'ample, i amb la reforma totes les voreres com a mínim tindran 3 metres d'ample.
Això
vol dir que també pels laterals es podrà caminar molt millor del que es camina ara, sense obstacles, amb molt més espai, i per tant serà una Rambla més segura, una Rambla on el vianant serà prioritari i el vehicle estarà molt restringit i serà pues, per serveis, per usos, per transport públic i per tot el transport privat que vingui a fer alguna cosa a la Rambla. O sigui, si tu vens al Liceu, naturalment podràs anar fins a un pàrquing de la zona i aparcar el teu cotxe. Els veïns sempre podran accedir. Però si tu el que vols és creuar la Rambla de punta a punta, doncs això no ho podràs fer perquè estarà prohibit. Vull dir, serà un espai on intentem reduir el tràfic, el trànsit de cotxes, perquè tothom, el que ve a caminar, estigui més còmode.
Doncs Xavier Massip, gerent d'Amics de la Rambla, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs, el que veurem d'aquí molt poc. D'aquí doncs, el 26 de febrer segurament començarem a veure una miqueta això que ens has comentat. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Y ahora hablamos con Carmesí. Ella se llama Carmen Molina y es una cantante y músico con una destacada formación de conservatorio y guitarrista clásica que lanzó su primer disco en el año 2020, consiguiendo varios premios, y que ahora, después ya de unos cuantos discos, empieza a gira en Barcelona. Carmen Molina, muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, ¿por qué el nombre de Carmesí? ¿De dónde viene?
Pues buena pregunta, porque la verdad que el momento en el que lo escogí quizá no era muy consciente como de la importancia que tenía algo así, porque realmente yo empezaba a hacer versiones y a hacer mis propias canciones y demás, y por aquella época, hace ya bastante años, escuchaba, era mi momento rock español, escuchaba Marea, Extremoduro y demás, y bueno, hay una canción de Marea que dice algo así como, si te quedas conmigo aquí, sabrás que mi palabra viste de rojo carmesí. Y como que algo me hizo clic cuando escuché el color carmesí por el parecido con mi nombre y por darle ese toque de ese alter ego que no quería que fuese Carmen Molina, y viene un poco de ahí, de Marea, muy loco.
Entonces, ¿mejor que te llamemos Carmesí o Carmen Molina? ¿Cómo prefieres?
Pues la verdad es que me es indiferente, o sea, sí que es verdad que cada cosa me traslada a un ámbito, pero puesto que estamos hablando del proyecto y todo, cualquiera de las dos, al fin no soy yo, es cualquiera de mis vertientes y me da lo mismo.
Perfecto, entonces pues hablamos de que estás grabando disco, ¿no? De que estás experimentando tanto en la faceta de Carmen, ¿no? Como en la faceta también de Carmesí. Y todo esto empezó en el año 2020 aproximadamente, ¿no? Que es cuando sacaste tu primer disco, ¿verdad?
Sí, podríamos decir que ahí fue cuando mi trabajo empezó a ver la luz de una manera más formal o más oficial, pero yo venía ya 3 o 4 años antes, haciendo versiones desde siempre, pero escribiendo mis propias canciones como unos 3 años antes, hasta que empecé a darle forma, me presenté a un montón de concursos de canciones de autor, y empecé como a enseñarlo de una manera más real, pero sí, viene de aquella época más o menos.
Además, ahora hablabas de las versiones, y es que por redes sociales, ¿no?, tanto en Instagram como en TikTok, te has dedicado a hacer varias versiones que han tenido bastante éxito, ¿no? Una de ellas ha sido la canción de Si antes te hubiera conocido, de Karol G. O también, ¿no?, temas de reggaetón que acumulan pues miles de visualizaciones en TikTok. Y todo esto te ha permitido además colaborar con varios artistas, ¿no?
Sí, porque al final yo siempre, mi faceta de versiones no es hacer una versión al uso, sino que mi reto siempre es llevarme cada canción a mi terreno. O sea, escuchamos que quizás son temas de reggaetón, pero cuando yo lo hago a mi manera, a veces hasta cuesta reconocer que la canción es esa. Entonces me lo paso muy bien, es un reto creativo para mí, como trasladar canciones que han hecho otras personas a cómo lo haría si la hubiera escrito yo. Me parece un reto creativo muy chulo.
A raíz de estas colaboraciones, la última, ¿no?, ha sido Leire, de La Oreja de Van Gogh, vocalista de La Oreja de Van Gogh, y todo esto también pues acumulando premios. Por ejemplo, tengo aquí premios nacionales como cantautora, el primer premio en el Certamen Internacional de Cantautores de Burgos, o también el primer premio de Crea Murcia. Todo esto, ¿cómo lo has ido viviendo, esa trayectoria en crescendo, podemos decir?
Bueno, pues al final ha sido un largo y lento camino desde pues aquellos comienzos en los que yo veía que mi mejor ventana, mi mejor camino, cuando nadie me conocía, era presentarme a concursos pues, para mostrar lo que estaba haciendo, lo que estaba escribiendo. Es verdad que me fue muy bien en esos primeros años en los concursos y eso me dio como ese apoyo y ese aliento a seguir con ello, porque yo veía que la respuesta era muy buena, hasta bueno llegar a día de hoy, que es cierto que no es tanto una colaboración como tal mi trabajo con Leire, pero sí que hemos coincidido, hemos trabajado juntas, y ha sido un trabajo muy chulo ver cómo todo este camino me va llevando a conocer personas excepcionales, como bueno Leire en este caso, Diego Cantero, que son personas a las que admiro y con las que llego a tener un trato bastante cercano. Y de las que solo puedo aprender, o sea que agradecida.
Toda esta carrera profesional empezó desde que eras muy jovencita, ¿no? Recorrías pueblos de España con un tributo americano, o sea que ya apuntabas maneras, ¿no? Con todas estas colaboraciones y todos estos éxitos españoles, podemos decir. ¿Cómo fue estos inicios, empezar homenajeando, ¿no?, por ejemplo, en este caso a Mecano, y hacerte un hueco en la música? Ahora que echas la vista atrás, ¿cómo lo ves?
Bueno, al final fueron etapas en las que yo, de alguna manera, sin darme cuenta, iba evolucionando. Al final yo empecé con mi guitarra, solo guitarra y voz. Se me presentó esta oportunidad, que al final era una banda que prácticamente eran todos amigos y hacíamos ese tributo a Mecano, que nos llevó a recorrer un montón de ciudades, a pasárnoslo muy bien, y en mi caso a aprender mucho a cómo desenvolverme en un escenario sin la guitarra, que para mí era todo un reto. Entonces yo considero que toda esa época y momentos de mi vida me han ayudado como a aprender de todos los medios, a estar en un escenario bailando sin bailar, con guitarra, con piano, con nada, con un pie de micro, porque al final me he enfrentado a todo tipo de situaciones que hacen que hoy en día haga el show que a mí me apetece, pero sí que considero que todo lo que he vivido me ha enseñado mucho.
¿Y qué diferencia hay entre la Carmen Molina de hace estos años a la que va a empezar gira ahora?
Pues yo supongo que en esencia sigo siendo la misma persona, evidentemente, pero como que poco a poco voy encontrándome mejor conmigo, con mi identidad, con mi manera de ver la música, con intentar no tener prejuicios y no buscar hacer cosas para que gusten o dejen de gustar, que eso es algo que creo que los artistas tenemos que lidiar en algún momento, y simplemente intentar, bueno, simplemente es bastante complejo, pero intentar hacer la música que a mí me apetece, expresarla como a mí me apetece, y que eso llegue a la gente. Y creo que cuando realmente todo eso está en sintonía es cuando la gente conecta contigo, y al final es lo que yo pretendo.
¿Qué tipo de música nos espera con este nuevo disco que estás grabando?
Pues todavía no sabía muy bien cómo etiquetarlo, porque está en una fase muy inicial, pero es un poco en consonancia con esto mismo, con va a ser una música que simplemente me apetece escribir, me apetece contar. Yo al final siempre lo más importante para mí es la letra, Entonces al final son canciones que siempre van a contar algo que para mí es importante, y luego ya pues le elijo el traje, la producción o el estilo, pero al final siempre esa melodía y esa letra es lo que yo cuento, lo que creo que me caracteriza, y va a ser un álbum de mucha historia.
Pues Carmen Molina, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos cómo va este futuro proyecto, y muchísima suerte también con esta gira que empiezas muy prontito, y nada, que te va a llevar por todos los escenarios posibles. Gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, un placer.
El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya ha alertat ja de que Catalunya s'enfronta a una jubilació massiva de professionals amb un dèficit de 19.000 i un 33% de la plantilla amb més de 45 anys. En concret, ha assegurat que falten infermeres per assolir la ràtio mitjana de la Unió Europea per cada 100.000 habitants. I pel que fa a l'edat, a més, també especifiquen que el 14,64% de les infermeres de Catalunya tenen entre 55 i 64 anys, i el 18% entre 45 i 54. A més, també el Consell alerta de que tot plegat tindrà greus conseqüències en el sistema de salut, i per això reclamen polítiques per retenir i atraure aquest talent infermer. Sobre la situació, perquè no és per menys, no s'ha de parlar d'això. En parlem amb el president del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Catalunya, el Borja Manzanares. Borja, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, una situació complicada, no? Si mirem les xifres, doncs encara en som més conscients. I tot plegat, a més, si ho deixem passar i no posem el focus en la problemàtica, no?
Sí, està bé que se'n parli, està bé que se'n parli des del Ministeri de Sanitat. El Consell d'Infermeres, el Consell Internacional d'Infermeres, ja avisa, ja fa temps que avisa, de que hi haurà un dèficit molt important d'infermeres els propers anys. Per tant, hem de posar-nos a treballar per tenir aquestes eines de reclam i de retenció dels professionals.
Què és el que reclameu? Què cal fer per solucionar tot això?
Bé, és una solució que necessita molt de diferents aspectes. Hem d'abordar des de les universitats fins a les condicions laborals, de quina manera podem millorar el que és el futur professional de les infermeres, i què és el que donem des del col·legi, des de l'administració, des dels diferents àmbits, què posem a sobre de la taula perquè hi hagi més infermeres, perquè tinguem aquest efecte crida, i sobretot el que ens interessa també aquí a nivell de Catalunya i a nivell espanyol és que, a part de tenir aquest efecte crida de que vinguin a estudiar i a treballar aquí, de que les que estudien i treballen ja aquí que no marxin a altres països.
Exacte. Aquest és un dels problemes principals, no?, de que estudien aquí, es formen aquí, però acaben marxant perquè les condicions no són bones, oi?
Clar, acaben marxant, i les dades que també són preocupants, que va treure el Consell General d'Infermeria, és que hi ha un percentatge molt elevat, de més d'un 60% d'infermeres que s'ha plantejat en algun moment deixar la seva professió. I crec que aquest és un problema que també hauríem d'abordar, que és saber que ja no només marxen altres països amb condicions diferents a les nostres, sinó que les que tenim aquí deixen la professió i canvien de professió.
Exacte. Sí, sí, i sobretot em sembla que era que les joves són les que més deixen la professió, no? Suposo perquè no s'esperen que sigui d'aquesta manera, no? Suposo que tenen, doncs, una visió de la professió molt diferent de la que després experimenten. I si parlem de l'edat, la majoria són molt grans, no? De 55 a 64 anys i de 45 a 54, o sigui que també aquestes es jubilaran i donaran pas a la generació més jove, que malauradament doncs estan marxant o estan deixant la feina, no?
Clar, hem d'assegurar que tinguem una taxa de reposició que tinc, i que quan arribem a aquestes edats de 45, de 50, 55, arribem a amb la nostra salut mental completa i sense comprometre, no? Uh-huh. És important que parlem, les joves necessiten espais diferents, potser el que necessitàvem nosaltres quan érem més joves, o les generacions que han estat abans que jo tenien unes condicions que són diferents a les que he tingut jo i a les que tenen les joves, no? I hem d'adaptar-nos a les noves necessitats. Així que hem de ser capaços de posar a sobre de la taula aquestes eines de millora, que ja dic, són múltiples, i que siguin que tinguin la capacitat de retenir les professionals a la professió i al país.
Mm-hmm. Com s'ha arribat fins a aquest punt, Borja? Perquè, clar, ara parlaves de com era la teva situació, no?, quan vas començar. Ara ja ets el president del col·legi, i suposo que la visió que deus tenir actual deu ser molt diferent a la que tenies quan vas començar, no?
Sí, jo quan vaig començar era un moment convuls perquè, bueno, hi havia feina, però havies d'estar molt atent al telèfon perquè et podien trucar a primera hora o et podien trucar a 10 minuts abans de començar el torn per dir-te de venir. Moltes vegades et deien, bueno, si no vens, potser demà ja no et trucaré. Hi havia unes condicions que jo crec que potser hem millorat, que crec que s'havien de millorar, i que potser ara hi ha un altre tipus, bueno, unes altres condicions, no? Ara la gent jove potser té unes altres necessitats i veu les coses molt diferents a quan jo era jove o quan altres generacions, no?, també havien començat a treballar. Jo recordo aquella època amb molta tensió, d'estar sempre pendent del telèfon, de no saber si aquell mes anaves a treballar o no. Sabies que el juny, juliol i agost treballaves, però el setembre ja començava a trontollar la cosa, l'octubre ja no treballes cap dia. Bueno, són coses...
També temps eren... difícils, eh?
Clar, eren temps difícils. Ara mateix, aquesta situació sembla que no es doni. Jo parlo amb molta gent jove i aquesta sensació sembla que no és la que tenen, però tenen altres necessitats, doncs no volen treballar en segons quins torns, no van treballar a torns canviats, volen una estabilitat diferent a la que jo buscava. Bueno, jo penso que cada generació és diferent i que s'ha de respectar.
Uh-huh. I comparteixes, per exemple, algun d'aquests pensaments? O per contra, penses potser que s'han acomodat una mica o no?
No, jo crec que són unes millores que nosaltres reclamàvem i que si s'ha millorat, doncs benvingudes les millores, no? Al final hem d'anar millorant. Si no podem tornar a les trucades a les 6 del matí, a les trucades a les 7 del matí, a les 2 per venir a treballar a les 2 i mitja, no? Ara hem de pensar en coses diferents. Ara la gent el que valora molt és tenir estabilitat, el que valora molt és tenir continuïtat dintre d'una unitat en la que se sent còmoda, en la que li agrada, no? Es valoren això ara. Hi ha professionals que senten molt negativament el fet d'anar canviant d'unitat cada dia, no? Que, bueno, són nous reptes ara que tenim, doncs els hem d'afrontar.
Doncs, Borja, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Borja Manzanares, president del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Catalunya, per explicar-nos una mica aquesta situació, no?, aquesta jubilació massiva de la que parlàvem, no?, i aquesta falta, doncs, de personal nou, de personal jove d'aquí a molt poc temps. Esperem que se solucioni la situació actual, que es millorin aquestes condicions i que el que reclameu, doncs, s'acabi fent. Així que gràcies per explicar-nos la situació i fer-la pública. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I acabem el programa parlant del Carnaval. Com sabreu, aquest mes és Carnestoltes i avui volem conèixer els seus orígens. D'on ve el Carnaval?
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Estación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Estación Plus.
Hola, he ido al súper que tienen la segunda unidad con un 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo, el caldo Aneto que no había. Ah, y las conservas de pescado, mejillones, atún y unas sardinas, ¿eh? Que está toda la marca Albo, también con el 50% de descuento en la segunda unidad. Y hay que aprovecharlo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ho anunciàvem fa uns minuts, parlem ara del carnaval. D'on ve el carnaval? Quins són els seus orígens? Com va començar tot? Doncs avui ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Y ahora hablamos del carnaval porque un estudio ha podido documentar las primeras celebraciones estacionales al Brasil precolonial y entonces pues lo que se supone que fueron los orígenes del carnaval. Hoy hablamos, para que nos cuente si es así, con André Colones, que es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, arqueólogo del ICTA, el Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental. André, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, hablamos del carnaval, está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Y,
sí.
Y hablamos, pues, que parece ser, se ha descubierto dónde empezó, ¿no? ¿Cuáles fueron sus inicios, sus orígenes? Y parece ser que fue en Brasil, ¿no?
Bueno, lo que hemos descubierto son evidencias precoloniales de agregaciones de personas en un determinado momento del año para celebrar algo que no sabemos exactamente lo que era, pero sí que producían mucha bebida alcohólica y consumían mucho pescado. Creemos que eran celebraciones estacionales relacionadas a la abundancia de recursos acuáticos. Que pueda en parte estar relacionado a eventos históricos o haber influenciado eventos históricos como el carnaval en Brasil, bueno, yo creo que sí, porque históricamente el carnaval ha siempre sido asociado con la colonización portuguesa y claro, hay otras culturas que han influenciado el Brasil colonial, como las culturas indígenas precoloniales y también las culturas africanas que han venido en los primeros 300 años de la colonización.
Exacto, eran, podemos decir, fiestas, ¿no?, o reuniones que reunían, ¿no?, a diferentes comunidades y celebraban, pues, estas pequeñas fiestas de los lugares en específico, ¿no?, de ahí del Brasil, por ejemplo, todo este descubrimiento, podemos decir, ¿no?, aportaría también nuevas informaciones de cómo se celebraba entonces y de qué manera tenían de vivir, ¿no?, estas poblaciones precoloniales y qué es lo que hacían, ¿no?, sus costumbres, ¿verdad?
Sí, yo creo que lo que cambia, en particular a la nuestra perspectiva, que es aún dominada por una visión europea y los resultados los que traemos en ese estudio y que ponemos sobre la mesa es que el carnaval o eventos similares, la verdad es que tienen raíces mucho más profundas, diversificadas y trayectorias más complejas que no solamente la introducción de fiestas que ocurrían en la corte de los monarcas y de la élite europea durante la fase colonial. Como decía, manifestaciones que sabemos relacionadas a culturas africanas y indígenas son parte de la vida cotidiana de Brasil, son fuertemente relacionados a temas carnavalescos, como llamamos en Brasil, así que en nuestro estudio lo que confirma es que probablemente hay influencias culturales que van profundas en el tiempo, hasta 2.000, 3.000 años atrás, que están aún presentes en el carnaval.
Claro. ¿Y hay algo que os haya sorprendido, que no os esperabais al descubrir estos orígenes? ¿Algo que os haya llamado la atención especialmente?
Sí, yo creo que la cosa más interesante es que cuando ponemos juntos diferentes evidencias arqueológicas, lo que hemos constatado es que en este sitio en particular, en esta región del sur de Brasil, en la Laguna de los Patos, que es una de las mayores lagunas costeras del planeta, es que venía gente de todos los sitios. No eran solamente grupos locales, pescadores locales que se reunían y celebraban probablemente la abundancia de recursos marinos, acuáticos, pero es que tenemos también evidencias que de personas que no eran locales, que probablemente viajaban kilómetros y probablemente días solo para encontrarse con sus amigos, familiares en esa región. O sea, como si fuera un acampamento de verano o algo así.
¿Y cómo dirías? Sí, dime.
No, yo creo que eso es súper interesante porque vemos que hay grandes comunalidades, hay grandes aspectos comunes entre diferentes sociedades, que es eso de encontrarse en ciertos periodos del año, celebrar algo, es algo que ha estado con nosotros por muchísimo tiempo y lo vemos en diferentes culturas. Y aquí en particular lo que vemos es que estos grupos, probablemente para que pudiéramos tener varias personas, no sabemos cuántas eran, pero suponemos que sean diferentes comunidades, diferentes familias, para que se pudieran encontrar, quiere decir que debería tener bastante comida disponible para que esos grupos pudieran estar varios días cantando, haciendo cerveza, porque hacían la cerveza de maíz, que es una cerveza indígena muy popular, muy común en toda la América del Sur, y lo hemos constatado que lo hacían. Entonces, para tener esas condiciones tienes que tener ciertos recursos disponibles. Hoy nosotros vamos al supermercado y compramos las cosas, ya está, y vienen los familiares, pero en este momento pensé que probablemente se reunían grandes números de personas para ir a pescar juntos. Algunos se quedaban en el local preparando las bebidas, y etcétera. Y eso solo es posible cuando tienes muchos recursos disponibles. En este caso era el pece. De peces en un periodo del año donde tenemos una abundancia de peces en esa región del planeta.
Claro. ¿Y dirías que ha cambiado mucho el carnaval de sus orígenes al carnaval que vivimos hoy en día?
Yo diría que sí. Quiero decir, el carnaval ha cambiado mucho en las últimas décadas. El carnaval de hoy es un carnaval... Bueno, el carnaval en Brasil es un carnaval increíble, pero es claro, es un carnaval que está también... influenciado por otras dinámicas de mercado financiero. Una vez que has puesto dinero en el juego, las cosas cambian un poco.
Claro.
Pero la creatividad y el deseo de estar juntos...
Eso se mantiene, ¿no?
O sea, que eso siempre se mantiene.
Exacto. ¿Y qué se espera ahora que ya habéis descubierto esto? ¿Sabéis los orígenes? ¿Sabéis la historia del carnaval? ¿Qué se espera a partir de ahora? ¿Va a cambiar algo? ¿Tendréis, por ejemplo, una visión totalmente diferente de cómo se celebra ahora? ¿Os gustaría que fuera de alguna forma en especial? No lo sé. ¿Cómo veis el futuro del carnaval?
Ah, el futuro del carnaval. Bueno, yo creo que hay varias posibles implicaciones. La primera es esta de tener un reconocimiento mayor, más amplio, de la importancia de la cultura, de la tradición indígena brasileña en la nuestra vida cotidiana. A menudo nos encontramos que esos grupos aún son marginalizados, sus tradiciones no son respetadas como deberían ser, etc. Y creo que es siempre más importante demostrar la profundidad histórica que tenemos de esos grupos y su importancia. Y la otra cosa, creo que desde un punto de vista arqueológico es evidente que para nosotros es importante entender la extensión geográfica y cronológica de estos fenómenos. Es muy probable que tengamos eventos como estos más antiguos en la región, porque hay grupos que están ocupando la región desde 4, 5, 6 mil años. En el sur de Brasil hay grupos que están ocupando y haciendo grandes montículos de conchas, probablemente expresión de agrupamientos colectivos, etcétera, ya a partir de 8 mil años atrás. Así que es posible que desde un punto de vista histórico podamos ir más atrás con las fechas radiocarbónicas y demostrar que esto es aún más profundo históricamente. Uh-huh. Y que sabe también, desde un punto de vista geográfico, que eso estaba ocurriendo a lo largo de todo el litoral brasileño, no solamente en esta región.
Pues, André, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos estos orígenes del carnaval. Ahora ya sabemos cómo empezó, de dónde sale, y seremos muchísimo más conscientes a la hora de celebrarlo, teniendo en cuenta toda la historia que hay detrás del carnaval. Gracias.
Gracias a vosotros por el interés. Muchas gracias.
I ara volem parlar de diners, però concretament de la paga, una eina que s'utilitza en algunes famílies per aprendre educació financera des de més petits. Més de la meitat dels nens i les nenes reben diners de les famílies, però molts cops passa que no tenim la suficient informació de com fer-ho o de si realment és bo o no. Sobre educació financera volem parlar avui amb l'Eloi Noia, que és expert de la Barcelona Finance School, és director d'Innovació i Tecnologia i, a més, és managing director de la consultoria Altria Corpo. Eloi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, volem parlar avui d'educació financera perquè com és d'important l'educació financera?
Doncs molt important, i lamentablement l'educació financera doncs no ens rebem gaire, ni quan som molt petits ni tampoc quan som més grans, no? Jo crec que l'educació financera s'hauria d'incorporar doncs ja en el programa acadèmic, no? Potser no quan s'és molt petit, però segur a partir dels 14-16 anys doncs començar a aprendre aquells conceptes bàsics, no? Més que res perquè després, quan cobrem la primera nòmina, quan volem pagar un lloguer, quan comencem, evidentment, a consumir productes i serveis, doncs necessitem tenir aquesta base econòmica, aquests coneixements, doncs per també tenir un maneig correcte de les nostres finances.
Mm-hmm. Clar, l'educació financera no només se centra en aquesta paga dels nens, no?, de les famílies, sinó que també amb el que comentaves de com saber administrar aquests diners quan ets jove, quan ja ets adult, no? Però abans de res, abans de començar per l'altra part, centrem-nos abans en aquesta pagueta, no?, que donen els pares cap als fills, perquè què implica aquesta paga? O sigui, es fa setmanalment, es fa mensualment, per què es fa?
Bueno, aviam, la paga es pot fer setmanalment o mensualment. La funció principal de la paga, sobretot, és que l'infant, no?, agafi consciència doncs de què són els diners, no? Perquè, evidentment, doncs, les coses que a un li agraden, doncs, un gelat, un llibre o el que sigui, doncs costen uns diners, no? I aleshores, doncs, per tant, no, els diners no són infinits, Els diners, doncs, són finits i, per tant, aquesta paga, doncs, l'ha de repartir i ha de pensar, doncs, quina és la millor forma, doncs, de gastar-la, o potser, doncs, si aquell mes, doncs, aquell nen o aquella nena no tenen cap necessitat ni, doncs, bueno, ja han vingut els Reis, potser, fa poc, no?, i no hi ha cap joguina ni cap llibre que calgui gastar-se, no?, doncs bé, doncs, estalviem, no?, i llavors també aprendre'n el que és el valor de l'estalvi, doncs que potser si ara no necessito coses, doncs ho estalvio i potser estalviant, doncs potser puc tenir alguna cosa que costi més, doncs d'aquí un temps, o simplement doncs per estalviar, doncs per despeses futures, no?
Uh-huh. A partir de quina edat és aconsellable donar-la?
Aviam, aquí hi ha moltes versions, no? Moltes teories. Jo diria que quan abans millor, o sigui, també no... A vegades li donem als diners una, bueno, una importància o no sé, un valor que no... que els nens no han de parlar de diners i això. Jo crec que s'ha de fer de forma natural i doncs bé, doncs per petites despeses, doncs a partir dels 7 o 8 anys ja es pot fer una petita paga, no? I a partir d'aquí, doncs, els nens, gairebé com un joc, no? Pues entendre, doncs, que ells també tenen uns pocs diners, no? Pues, i com els seus pares, doncs també han d'emplear aquests diners, doncs, per comprar alguna cosa, no? Per tant, no, quasi no posaria límits, i a partir de 7 o 8 anys crec que està bé, evidentment, sempre amb uns diners que siguin proporcionals a la seva edat, i en tot cas, jo diria que a partir dels 12 anys sí que és... perquè és molt recomanable que hi hagi una paga per això, per prendre consciència del valor dels diners i de que i de, bueno, aquesta sèrie de valors sobre la despesa racional, sobre el valor de l'estalvi, etc.
I clar, parlàvem ara de, has dit, segons la proporció dels diners, més o menys quants diners s'hauria de donar depenent de l'edat?
Bueno, a veure, jo crec que hem de pensar en què... quina és la despesa raonable, no?, en cada edat, no? Evidentment, un nen de 7 o 8 anys, doncs, serà alguna llaminadura, doncs, alguna petita joguina, un llibre al mes, doncs, que vulgui llegir amb els seus pares o ell sol, doncs, bé, doncs, aquests serien els nivells de despesa, no? No sé, en el cas d'un nen de 7 o 8 anys, doncs, pot ser, doncs, sí, 20 euros al mes, crec, o 30 ja anirà sobrat, no? Hi ha una persona, doncs, un adolescent de a partir de 12 o 13 anys, doncs, bueno, ja s'ha d'administrar una miqueta més, doncs, bueno, 50, ja, doncs, 100 fins a 100 euros al mes, doncs, per poder gastar, doncs, en aquelles activitats, doncs, de lleure, de cultura i de despesa, doncs, que li vinguin de gust o que ell, doncs, bueno, pensi que li poden ser més útils.
Clar, suposo que tot això depèn de la família, no? Del que
sí, clar,
pugui fer, del que no.
Possibilitats.
Exacte.
Però inclús diria que en famílies que puguin tenir més possibilitats econòmiques tampoc no...
No és recomanable.
Que no sigui tan proporcional, no? Vull dir, clar, evidentment, doncs, pot haver-hi, no sé, famílies que puguin tenir uns ingressos molt importants i que puguin permetre's, doncs, donar una paga de 300 o 400 euros al mes a un adolescent de 12 o 13 anys, però tots entenem que aquest serà un import excessiu i que probablement no fomentarà l'estalvi ni un consum racional, sinó al contrari, no? Doncs potser, doncs, generar hàbits que no són massa desitjables, potser.
El que sí que els experts expliquen, no, i aconsellen, és que la comunicació en aquest cas és clau, no? Que abans d'instaurar aquesta paga, doncs es recomana fer una reunió familiar, no, per explicar al nen o a la nena que la paga té com a objectiu el que és la seva educació financera, que hi haurà unes normes, uns límits, per exemple, a l'hora de prendre decisions, i que també cal fomentar l'estalvi, no? Que no vol dir que aquells diners se'ls hagin de gastar sí o sí, sinó que es recomana que una part sí que sigui per l'oci i pel gaudi del nen o la nena, però també que una altra part sigui per guardar-la, no? Per estalviar. També se l'ensenya, en aquest cas, doncs, el que és l'estalvi i el que és guardar diners i el que pot significar, no?, més a més, o setmana a setmana, doncs, estalviar uns diners pel futur, no?
Exacte, com tot, no? No és només donar l'instrument, no?, que en aquest cas serien els diners, sinó la comunicació i l'educació financera, no? Per tant, doncs, de la mateixa manera, doncs, que a vegades podem donar un llibre i serà molt millor que quan encara el nen no sap llegir, doncs, que explicar-li la història juntament, doncs, en el cas dels diners també, no? No és només donar aquest instrument de dir, et dono una paga i ja fas el que sigui, sinó que això, com dius, és explicar, doncs, per què són els diners, quina és la funció que tenen, doncs, la importància de que si en aquell mes, doncs, no els hi ve de gust gastar tants diners com la paga, doncs poden estalviar, els servirà doncs, per posar una despesa més important d'aquí uns mesos, o el valor de l'estalvi, doncs, que hi ha diners que s'estalvien doncs, perquè doncs, pel futur, bueno, totes aquestes coses cal que surtin en aquesta comunicació, no? L'instauració de la paga és una bona excusa per començar a parlar d'aquestes coses.
Exacte. Exacte. Clar, parlem d'aquest cas, no? De paga, sí, paga, no. Sí que és cert que el món està una mica dividit, no? Entre la gent, les famílies que estan a favor, d'altres que estan en contra. Però vosaltres sabeu, per exemple, més o menys el percentatge, o si la gent és més reticent a donar paga, o si estan més a favor. Més o menys vosaltres, que us dediqueu a això, sabeu si les famílies acostumen a fer-ho o no?
Aviam, jo crec que les famílies el que estan molt a favor és de l'educació financera. O sigui, tots ens posem una mica en primera persona i reconeixem doncs, que ens costa molt interpretar una nòmina, que quan anem a negociar una hipoteca no ens aclarim, que ens costa molt estalviar, no? I per tant, aquesta reflexió és doncs, que l'educació financera és molt important. Per tant, en aquest sentit, totes les famílies crec que reconeixen que tenir aquesta educació financera és important. Com s'instrumentalitza o com es vehicula aquesta educació financera? Doncs crec que hi ha moltes persones que creuen que la paga és una bona eina, no?, per començar a reflexionar sobre aquestes coses i tenir aquesta primera educació financera. I d'altres, doncs, encara són una mica reticents, perquè pensen doncs, que els diners encara són coses per adults i que no cal mesclar aquesta idea dels diners amb infants. Jo crec que es veu els diners com massa vinculats potser al consumisme i a una economia capitalista, però els diners no, els diners són el nostre mitjà d'intercanvi, no? Intercanviem doncs, per això els productes, els serveis amb els diners. Per tant, és una cosa habitual, no? No hem de lligar diners a activitats doncs, que no convenen o un sistema doncs, econòmic que potser no ens agrada, no? Els diners existeixen i existiran, i per tant, quan abans millor, doncs crec que els infants haurien de saber què són i començar doncs, a fer-ho servir.
I un cop creixes, un cop ja ets jove, comences a tenir, per exemple, els teus propis ingressos i comences a gestionar coses, com és important aquesta educació financera i què és el que més costa als joves? Què creus que és el que falta en aquests moments?
Molt important. En els primers ingressos dels joves, el que acostuma a passar és que hi ha un consum immediat, no? O sigui, entren diners molt ràpid sobretot si són ingressos que han vingut, bueno, a vegades, si són de feines que ens ha costat aconseguir aquella feina, després la feina, doncs, a vegades no era molt agradable o això, aleshores sí que hi ha una reflexió de que, escolta, m'he guanyat uns diners, no vaig a gastar-los al primer capritxo que tingui, no? Si són ingressos una miqueta doncs, més que es valoren menys doncs, perquè s'han obtingut a vegades un premi, no? o un regal, etc., doncs s'acostumen a gastar molt ràpid, no? Però bueno, és un aprenentatge que també doncs, el jove ha de fer, no? I quan estàs gastant una cosa, doncs, bueno, ja ho deixes de tenir, no? I després potser te n'adones que aquella cosa que has comprat doncs, en 15 dies o 30 dies doncs, ja no ho fa servir o no era tan important com et pensaves, no? Per tant, bueno, és forma part d'aquest aprenentatge, aquests primers ingressos, com es distribueixen, i jo diria que aquí hauríem d'ajudar els joves doncs, a que també reflexionessin que els ingressos poden servir per un consum immediat, però que també poden servir per invertir, per invertir. No només invertir en una inversió financera, sinó, per exemple, invertir en formació, no? Invertir en ells mateixos, doncs fer un curs d'idiomes, o potser fer un viatge, Vull dir, que és diversió, però que també doncs, el viatge et pot donar també, en fi, elements d'aprenentatge, no? Per tant, doncs, bueno, és, és, és un pas important en què el jove bueno, ha d'aprendre aquests diners, en què els fa servir i el valor, doncs, això de l'estalvi, de la inversió i de la inversió en un mateix.
Uh-huh. I un cop creixes, un cop ja comences a tenir, doncs, més gastos, més i més coses no relacionades amb els diners, podem dir. Abans comentaves el fet de, doncs, una hipoteca, la importància de l'educació financera en el cas, doncs, de saber com administrar-los. Què els hi falta a la gent ja més gran que no sàpiguen d'educació financera o que diguis que encara s'hauria de millorar molt més?
Sí. Bueno, falten diverses coses. En primer lloc, tenir un control i un coneixement de les despeses. La facilitat que tenim de pagaments, tenim targetes de crèdit, els rebuts ens venen domiciliats al banc, comprem moltes coses per internet, fem moltes subscripcions, doncs, per internet o no per internet, però que són petites despeses al mes, que dius, bueno, escolta, doncs per 5 euros, va, vinga, m'apunto, no? Tot això fa que al final del mes tinguem moltíssimes despeses i no som conscients ni de quantes ni de quin import total, no? Per tant, aquí hi ha d'haver, primer, ser conscient de tot això. Per tant, fer un control de despeses, mirar-nos els extractes bancaris i fer, doncs, una miqueta una anàlisi de realment si estem gastant tot allò que volem o potser podríem estalviar. Aquest seria el primer pas, la consciència i el control de la despesa. En segon lloc, nosaltres necessitem tots tenir un estalvi. I la primera meta de l'estalvi és el que se'n diu tenir un fons d'emergència. El nostre primer objectiu ha de ser estalviar una miqueta cada mes, o molt o poc, el que puguem cadascú, però constituir el que es diu un fons d'emergència, que no deixa de ser uns diners que tenim en un compte corrent o en un dipòsit bancari, però que ens donen aquella seguretat que si ens quedem sense feina durant uns mesos o si tenim una despesa important, imprevista, que no teníem pressupostada, doncs en qualsevol d'aquestes eventualitats no ens ocasioni un daltabaix econòmic i financer. Que, per tant, sempre tenim aquest racó, no? aquest fons que serveix per aquestes despeses extraordinàries, no previstes, o per aquesta davallada d'ingressos, doncs, que puguem tenir, doncs, perquè perdem la feina o deixem de tenir una sèrie d'ingressos. No?
Uh-huh.
Per tant, aquest seria el primer. Un cop ja tenim un fons d'emergència, que moltes persones dimensionen més o menys entre uns 6 mesos de despesa, val? O sigui, calculem quan gastem cada mes, doncs multipliquem això per 6 i més o menys això seria una regla així una miqueta general de quin és aquest fons d'emergència. Després ja podem començar a estalviar i invertir els diners que vagin més enllà d'aquest fons d'emergència. I a partir d'aquí el que és recomanable sempre, doncs, és tenir alguna persona, doncs, que ens assessori financerament i, doncs, que ens pugui ajudar aquestes inversions, doncs, que siguin inversions més o menys segures, inversions, doncs, que puguin tenir una certa rendibilitat i a partir d'aquí, doncs, anar augmentant el nostre patrimoni doncs, a llarg termini.
Mm-hmm. Exacte. És fàcil aprendre l'educació financera?
Els fonaments són senzills, Els fonaments són els que he dit, El control de la despesa, per tant, fer una reflexió sobre quines despeses són necessàries, quines són molt accessòries, quines hauríem de, inclús, doncs, haver de suprimir, i a partir d'aquí és tenir el que es diu un estalvi sistemàtic, No esperar a final de mes a que, aviam, què em queda el compte corrent per estalviar, sinó al revés. Quan nosaltres rebem la nòmina o els ingressos d'autònom a l'últim dia de mes o el primer dia de mes, automàticament la primera despesa que hem de fer és per nosaltres mateixos. És a dir, és desviar un percentatge d'aquests ingressos a un compte nostre, no? I, per tant, estalviar primer que gastar. Aquest seria una rutina, un hàbit que molt recomanable i que ens ajuda molt a estalviar. La primera despesa és a nosaltres mateixos. Per tant, és l'estalvi, doncs, no sé, un 10%, un 5%, un 20% dels ingressos, depèn de cada economia, doncs ja automàticament a l'estalvi. Intentar automatitzar-ho tot d'aquesta manera, no, que no ens haguem de recordar, sinó que ja automàticament, quan arriba un ingrés, doncs ja el banc o qui sigui, doncs ens ho desvia en un altre compte.
Sí.
I després, doncs, bueno, hi ha altres coneixements de finances personals, que són una miqueta, ja cal estudiar una miqueta més sobre quin tipus d'inversions cal fer, etcètera, però bueno, a partir d'aquí, doncs...
Tot es tracta de començar, exacte.
A començar és tenir control de la despesa i automatitzar l'estalvi. O sigui, que quan arriba un ingrés, la primera partida per gastar aquest ingrés és el nostre estalvi.
Exacte, la regla número 1. Doncs, Eloi Noia, expert en educació financera, ho podem dir, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquests petits consells, aquestes petites recomanacions que podem seguir a partir d'ara. Si no teníem gaire coneixement d'educació financera, doncs aquest ja és el principi, no? Per anar tenint més coneixement sobre aquest tema, tant de no? Per anar tenint més coneixement sobre aquest tema, tant de pares a fills com també joves i gent més gran amb altres responsabilitats. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquesta visió del tema. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge amb moltes més notícies i entrevistes per endavant. Que passeu un molt bon dissabte.
Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.